El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui diumenge, últim dia del cap de setmana, abans de marxar de vacances i de que el meu company Cruz agafi el rol del programa la setmana que ve, us vull explicar una sèrie de consells, atenció, que us seran molt útils pel que fa a la cura del cabell durant l'estiu, que no es cremi, que es mantingui hidratat i també desmuntar els falsos o no mites de si és dolent ara l'estiu rentar-lo, per exemple, cada dia. Vinga, va, comencem! En aquesta època de l'any sempre acostumem a parlar de com cuidar la nostra pell del sol i parlem també de les cures, per exemple, que hem de tenir amb els mòbils o els dispositius perquè no es mullin ni els llenri sorra, però com no, també havíem de parlar de com hem de cuidar-nos el cabell ara que fa molta calor i anem, doncs, a la platja i a la piscina. Sobre el tema encara no havíem parlat i precisament per això li volem preguntar al president del Gremi de Perruquers de Barcelona, l'Antonio Arjona, sobre el tema. Antonio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Claro, les cures que tenim amb el nostre cabell normalment canvien, no? De l'hivern a ara l'estiu, per exemple.
Sí, totalment. De cara a l'estiu sí que és una exposició moderada i justa, como puede ser con los cabellos al sol, ¿me entiende, no? Incrementa, cuando estamos al sol incrementa pues totalmente la actividad y la metabólica, que es una cosa que la formación del crecimiento del cabello pues no es el mismo, es diferente, ¿me entiendes, no?
Exacto.
Y por eso hay que tenerlo un poquito más cuidado, sobre todo de los rayos solares, ¿no? Para evitar el problema de luego de que se quede muy seco de cara al invierno o al otoño cuando comenzamos y que los cabellos se queden muy resecos. Y esto pues sí que es una verdad que se tiene que hidratar con algún tipo de aceites o mascarillas o que son aceites de almendras, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo sí que hay que cuidarlo un poquito de cara a la playa, a la piscina, que sobre todo el cloro es peor que aún me parece a mí que el mar, ¿no? Pero sí que hay que tener una exposición al sol bastante bastante prudente.
Claro, ¿cómo puede afectar a nuestro cabello, no? ¿Qué es lo que provoca este sol y este cloro, no? Y esta agua de mar que comentabas. ¿Es peor, por ejemplo, el cloro, como decías, que no el agua del mar?
Sí, en teoría está comprobado. El cloro es peor. Pasa que también el cloro, si antes nos protegemos, también nos damos un poco de agua antes de entrar en la piscina y aparte de estar agua natural, ¿eh? Pero con nuestro aceite, todas estas cosas que conlleva al estar en la piscina, pues indiscutiblemente no se puede provocar tanto daño al cabello como puede ser sin protección. Y si es en este caso, como hemos comentado, el mar, o sea, la salitre del mar, sí que tampoco no es nada bueno, porque normalmente el problema es cuando luego salimos, el sol que nos da.
Exacto.
O sea, no es al entrar o el cloro o el mar, es luego los rayos de sol, después cuando se nos reseca el cabello. Por eso digo que si tenemos una protección más o menos adecuada, pues incluso después de salir también protegerlo, ¿eh? Ir con una gorra, sombrero o cada uno, o un pañuelo, lo que sea, ¿no? Cada uno con lo que crea conveniente.
Claro, precisamente por eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos, si estamos en la playa, protegernos de este sol y que no afecte a nuestro cabello? ¿Qué tenemos que usar?
Bueno, pues en este caso lo que hemos comentado, para usar es un tipo de acondicionador, alguna mascarilla que te acondicione el cabello, aceite, sobre todo aceite, yo te estoy hablando de un aceite de almendras, no quiero dar otras marcas, ¿no? Pero sí, pues cada uno a su peluquero o peluquera que le informe, que a ellos le van a informar mucho más también. También se pueden comprar, pues yo que sé, en súper. Pero yo aconsejaría que siempre se lo pregunten a su peluquero o peluquera de confianza, porque seguro que a ellos les va a dar una solución más correcta.
Claro.
Mismo, ¿eh?
Y también...
Mismo, ¿no? Sí.
Sí, dime.
Sí, sí. No, que digo que en este caso yo me compro una mascarilla que no es por desprestigiar ninguna otra marca ni comerciales, ¿no? Ni centros, ¿no? Únicamente es el cuidado de cada cabello. No
claro.
Todos los cabellos son iguales.
Claro.
Tú vas y dices, mira, esta mascarilla me va bien, pero tu cabello puede ser fino, puede ser muy poroso, puede ser que esté muy teñido, que normalmente los cayos teñidos ahí sí que hay que actuar con una precaución mucho más mayor que en un cabello normal y corriente, no entendemos, ¿no?
Exacto. Y el uso de sombreros, ¿no? También de pañuelos, como comentaba, para que no se queme, ¿no? Imagino.
Sí, a ver, yo personalmente no es que tampoco quizás sea por la piel, no por mi cabello, también ya pues incluso voy teniendo menos, ¿no? Pero sí que es conveniente pues protegerlo con una gorra o un sombrero, en este caso cada uno, el hombre o mujer, y si no pues un pañuelo, sobre todo cuando sale de la playa a la piscina, indiscutiblemente si lo tienes mojado pues no te lo pones, pero también es conveniente pues estar en una sombra o ponerte esa crema o ese acondicionador también para que se vuelva a reactivar lo que se haya ido con el agua bien del mar o bien de la piscina. Es conveniente volverlo por ahí, yo incluso sí. Me lo hago también, ¿eh? O sea, siempre me lo pongo antes, incluso luego después te lo peinas, te lo cepillas y nada, y en ese momento pues si está una sombra mejor, y si no pues procura taparlo, si no al momento porque lo tienes mojado, pero eso sí, sobre todo para cuando esté el cabello seco, que esté hidratado, sobre todo que esté hidratado, entonces ya el problema del impacto es siempre mucho menos.
Y por ejemplo, claro, ahora en verano hace mucho más calor, ¿no? Y sudamos más, entonces, y también pues como vamos a la playa y a la piscina, es más común, ¿no?, que nos lavemos el cabello más frecuentemente. ¿Es malo ahora lavarse, por ejemplo, el pelo cada día?
En teoría no es malo, porque lo único que hace es que te quita el sudor. Y luego, sobre todo, las purezas, si tú has ido a la piscina o a la playa, lo más normal es que luego te laves con agua natural, ¿no?, y te quiten los restos que hayas puesto anteriormente. Eso es conveniente. Claro, si estamos en verano, pues sí que es conveniente hacerlo. Si no lo haces, digo, bueno, no, yo me pongo la mascarilla y ya me lo dejo. Bueno, pues te lo dejas, pero te seguirá un poco pesado el cabello, hablando de lo claro, sobre todo si es una mujer. El hombre es más cortito y a lo mejor pasa, ¿no? Pero es conveniente y no pasa nada. Lo que sí que es recomendable cuando no estamos en este tiempo, pues no lavarlo tampoco tan para menudo, porque el cabello también se nutre de su queratina, ¿no? Pero en este caso, si lo hemos cuidado anteriormente, pues lo estamos protegiendo. Entonces, claro, después de un rato de piscina o un día de piscina o de mar, si te has protegido bien el cabello con algún tipo de acondicionador o crema o lo que algún aceite, pues por descontado luego te lo lavas y nada, y el cabello tendrá vida.
Exacto.
Maravilloso y tendrá vida, seguro, ¿eh?
Perfecto.
Y si son, por eso más.
Así que no pasará nada, ¿no?, si durante el año cuidamos el cabello. Y en verano, pues, tenemos que lavarlo más a menudo, ¿no? Y si llevamos los cuidados estos que nos has comentado, que nos recomiendas, seguro que pasamos después al resto del año con el pelo sano. Sí, dime.
No, exactamente. Cuando tú, durante todo el año, si te lo cuidas, tanto el hombre como la mujer, si te lo estás cuidando, esto quiere decir que el cabello está preparado, está sano. Pero claro, en verano es doble esfuerzo el que hay que hacer.
Claro.
Claro, claro. ¿Por qué? Pues por las circunstancias. El sol es una cosa que tanto en invierno como verano, pues castiga, pero en invierno menos, ¿no? Y si nosotros ya hemos preparado y, de paso, vamos recortando, sobre todo en verano y cuando terminamos el verano, esas puntitas que a veces no quiere decir que sea, yo no sé, cuatro dedos o cinco o lo que sea, ¿no?, sino que simplemente ese dedito que se cortan las puntas, que son las que más se castigan, sobre todo en cabello, teñidos, cabellos muy porosos de las mujeres y también incluso del hombre, porque la punta es la que más sufre, ¿no? Entonces si esto luego le vas cortando, por eso el hombre se corta mucho el pelo en verano, porque de esta manera pues claro, le favorece todo esto, pero bueno, la mujer también, si ella se cuida bien y se corta sus puntitas antes del verano y luego después del verano, ya está, y ella sigue manteniendo su cabello con vida.
Claro, es conveniente, ¿no?, cortarse el pelo después del verano.
Sí, es conveniente, no tengo que trabajar cada tres semanas o cada mes, pero sí como mínimo antes del verano, o sea que eso que supone, no sé, un mes y medio o dos meses máximo, ¿no? Es conveniente.
Perfecto.
Es conveniente. Además, los cortes de pelo, por regla general, la gente entre un mes o mes y medio se lo suelen cortar. Hay quien se lo hace más a menudo, sobre todo en chicos, y claro, la mujer no tanto. Y hay quien aguanta, pues yo qué sé, lo que según le vaya a poner su bolsillo quiera, ¿no? Ya pues, es una cosa a gusto de cada uno.
Exacto. Lo importante es que ya hemos dejado claro, ¿no?, lo que hay que hacer para llevar una melena, tanto si eres hombre como si eres mujer, preparada este verano. Antonio Arjona, presidente del gremio de peluqueros de Barcelona, gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias, muchas gracias por la esta entrevista. Es que me han aclarado una mica mejor en castellano, pero bueno, cap problema, ¿no?
Gracias,
igualmente. El nostre gremi de perruqueria de Barcelona de bellesa també.
Exacte.
Comarca.
Exacte, vale? gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia, gràcies.
L'estiu no senta gens bé els nostres dispositius mòbils. 7 de cada 10 avaries que es produeixen a smartphones o tablets venen donades per escalfament, humitats i descuits. I és que l'estiu tots aquests mòbils pateixen, i no només per l'augment de les temperatures. Sobre el tema, volem parlar avui amb el director de Community Internet, l'Enrique San Juan. Enrique, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, los teléfonos en verano también sufren, ¿no? Los teléfonos, tablets y ordenadores también. ¿Cómo podemos protegerlos?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier dispositivo electrónico tiene un rango de operación establecido en el cual puede operar con total normalidad. Y si ese rango se supera, ya sea por arriba, por temperaturas muy altas, o por abajo, por temperaturas muy frías, el aparato dejará de funcionar simplemente por condiciones físicas que no le van a permitir realizar las funciones. En general, los móviles tienen un rango de operación que va hasta los 35 grados centígrados. Es decir, que si tú estás en un ambiente que la temperatura está a ese nivel, 35, estás llegando al punto de operación del móvil en general. Y hay muchos dispositivos que consideran ya una zona no operativa, todo lo que sea a partir de ahí en adelante, especialmente ya de una forma crítica, los 45 grados. Uh-huh. Si te encuentras en un lugar donde estás a 45 grados, creo que habrán otras prioridades que no la de salvar el móvil, sino salvarte a ti mismo porque ya estás en un entorno demasiado alto de temperatura. Pero si el móvil se queda en lugares donde la temperatura suba mucho, como por ejemplo en el interior de un coche, donde sabemos que si se cierra todo y se queda a la luz solar, pues se va a ir calentando y puede llegar a temperaturas muy, muy altas, el móvil evidentemente puede sufrir. Así que la primera medida profiláctica, por así decirlo, con estos aparatos que siempre nos acompañan, es que estén dentro de los rangos de operación de temperatura. Eso sería lo primero.
Claro, guardarlos en lugares pues calurosos, no digamos, forma parte quizás de un descuido, no como lo que comentabas del coche. Y es que sí, los descuidos de hecho son el tercer gran enemigo, dicen, de los dispositivos durante el verano. Bañarse, por ejemplo, con el móvil en el bolsillo del bañador, o olvidarte, no querer hacer muchas fotos o compartirlas, pues estas fotos en la playa, querer enseñárselos a amigos que tienes al lado, a familiares, también hace o que el móvil se moje o que se llene de arena, ¿no? También,
claro, depende del tipo de playa en la que estés, pero bueno, tú sabes que en nuestro litoral hay diferentes tipos de arenas, muy finas o menos finas, o de piedra, pero la playa es un entorno hostil para todo lo que es un dispositivo electrónico, básicamente. Entonces aquí hay varias formas en las cuales, si tenemos que tener el móvil en la playa, cosa que casi todos lo hacemos, ¿no? Lo llevamos mientras estamos ahí tomando el sol o está con nosotros porque vamos a hacer fotos, el móvil está por ahí. Pues hay, lo primero que hay son fundas impermeables que nos permiten tener el móvil dentro y estar seguros de que no le va a afectar ninguno de estos elementos, ni el agua directa, que sería uno de los peores, pero ni tampoco la humedad. La humedad es un factor que flota en el ambiente y que, especialmente si el móvil se cambia de temperatura de una manera rápida, imagínate que estamos, por ejemplo, en un entorno muy muy caliente y pasamos a uno muy frío, va a haber un proceso de condensación de la humedad que se van a formar gotitas. Y esas gotitas, si el ambiente además es muy, muy húmedo fuera, cosa que está ocurriendo en estos días especialmente, pues esas pequeñas gotitas que se perciben a nivel de ambiente como chafugó, ¿no?, o bochorno, uh-huh, es capaz de generar pequeñas gotitas que afectan a los circuitos. Los circuitos de los teléfonos móviles, tablets, etcétera, son muy sensibles a ese tipo de condiciones de humedad y dejan de funcionar o se estropean, o a veces se estropean de forma temporal y luego cuando se evapora la condición vuelven a su uso, pero a veces no. Entonces, bueno, hay el uso de una funda impermeable que cuesta un poco dinero. Están, en general, te pueden costar máximo unos 13, 14 euros, 15, a lo más. Te permiten mantener el dispositivo sellado y te va a evitar el tema del polvo, la arena y el agua, pero no te va a evitar el calor. Todo lo contrario.
Claro.
Vas a generar un pequeño horno para el móvil. Si queda expuesto a la luz directa o al calor intenso que estés en el exterior, como por ejemplo a mediodía cae a plomo el sol.
Exacto. De hecho, seguro que a todos, ¿no?, nos ha pasado alguna vez esto que el móvil nos avisa de que la temperatura está muy alta, ¿no?, en el móvil y que pues tenemos que esperar unos minutos para volver a usarlo. Claro, cuando por ejemplo el móvil está sobrecalentado, está muy caliente, ¿cómo podemos, en este caso, reducir su temperatura?
O sea, lo mejor es apagarlo. O sea, eso es una acción básica que yo creo que todo el mundo puede llegar a entender. Y es, si estás en unas condiciones demasiado extremas, si tocas el móvil y está muy caliente y sigues estando en la condición, al final se va a estropear. Entonces, lo mejor es apagarlo para que no consuma energía, para que no esté activo y para que no incremente más allá del calor con su propio funcionamiento. Eso sería lo primero. Ahora bien, si estás en una condición de que no puedes apagar el móvil, bueno, puedes intentar, y estás en el exterior, me refiero, puedes intentar utilizar una toalla o una tela y mantenerlo dentro de esa condición de la toalla o de la tela, ya que, aunque pueda parecer como un intermedio de la abuela, pues va a generar una capa de aislamiento entre lo que es el propio dispositivo y el exterior a través del envoltorio que lo hayas creado y estará más fresquito, ¿no? Habrá bajado un poco el nivel de calor. Ahora, si el móvil ya está caliente, tendrías que ponerlo en una transición de temperatura que no sea demasiado elevada, porque si no tenemos el problema de la condensación de humedad que hablábamos antes. Entonces hay que... Más que nada aquí hablaríamos de sentido común, de prevención y de cuidado. No llegar al punto
en
que el móvil está al extremo, porque ahí ya ninguna solución es muy buena.
Exacto. Sí. Y ya para acabar, Enrique, claro, ¿escuchar música mientras estamos, por ejemplo, en la playa tomando el sol, sí o no?
Bueno, sí. O sea, el escuchar música es perfectamente, ya es una actividad relajante.
Con el móvil, sí. Claro, al calentarse tanto, quizás si escuchamos música, pues aún es más perjudicial, ¿no? Quizás para el teléfono.
Sí, hay dos elementos que hacen que el móvil se caliente más, ¿eh? Y es cuando el móvil tiene que procesar cosas.
Claro.
¿Vale? Cuando está en modo teléfono, es el modo más pasivo que tiene el móvil de funcionamiento. Está, que se dice, a la espera, en stand-by, de que ocurran cosas, y está tranquilo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si a ti te gusta ver TikToks o vídeos de YouTube, uh-huh. Ya sé que tú me has dicho música, ¿no?, pero te lo llevo un poco más al extremo.
Sí, una serie, una película.
Una película, una serie, que no puedes parar de verla porque estás ahí en plan maratón, y estás en la playa y estás bien, pues... Ese proceso de la imagen y el sonido que tiene que llevar a cabo el móvil lo va a hacer a través de el esfuerzo del procesador. Y el procesador, al hacer eso, consume energía, se calienta y calienta todo el móvil. Con lo cual, si ya estamos en una condición de calor extremo y además tú no puedes parar de ver vídeos o ver TikToks o escuchar música, el tema del escuchar música no consume tanto como el de ejecutar vídeos. Pero igual consume, así que si estamos en ese punto extremo, sería lo más recomendable no utilizarlo. Sería apagarlo hasta que estemos en una condición mayor y dar paso a un proceso que también es bastante sano, y es relajarse y pensar. Eso no le va a afectar al móvil.
Exacto, ya va bien desconectar tanto del trabajo, ¿no?, y también pues de los dispositivos móviles, en este caso... pues ordenadores, tablets y teléfonos móviles, que por unas horas que no estemos conectados tampoco pasará nada y será mejor para nosotros y para los dispositivos. Así que salimos ganando todos.
Desde luego.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros y contarnos esto, que tan útil nos será estos días de playa y de verano.
Gracias a vosotros y que tengáis un buen verano.
Gracias, igualmente. A l'estiu sembla ser i es diu que tothom és més sociable, que es fan molts més plans perquè la gent agafa vacances i ve de gust anar a la platja i a la piscina. Però realment sociabilitzem més en aquesta època de l'any o fins i tot arribem a estar més irritables per la calor? És cert que es coneix a més gent ara als mesos d'estiu i som més amables? Doncs precisament sobre el tema en volem parlar una mica i reflexionar amb la professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Júlia Ballester. Júlia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, és així, estem més sociables, quedem més amb molta més gent i ens coneixem més entre nosaltres en aquests mesos d'estiu?
Aviam, sempre és difícil, no?, parlar de tendències generals quan les persones som tan diferents, però sí que és veritat que els estudis mostren una mica com dues tendències. Una que és aquesta que tu dius, de que estem més sociables i més oberts per diferents factors, val? I que, per tant, el que és l'estiu, el bon temps, les vacances, promouen aquesta sociabilitat, però també hi ha estudis que demostren que els períodes de vacances, o sobretot els períodes de molta calor, com tu bé deies ara, promou o facilita els comportaments més agressius. No? I la literatura tampoc, l'evidència científica tampoc es posa d'acord en quina de les dues guanya, no? Hi ha evidències una mica en tots dos aspectes.
Mm-hmm. Per tant, podem fer més plans, però alhora també estem més malhumorats, no?
Totalment. De fet, aquesta teoria, no?, que parla de que el calor facilita l'agressió, clar, diu que tot el que és, no?, pues, una temperatura més elevada ens fa, no?, estar més incòmodes, no?, tenir més disconfort, i això el que incrementa són els efectes negatius. Pues estem més irritables, més enfadats, més excitats. I què fem les persones moltes vegades quan estem, no?, amb aquest incòmodes o amb aquesta excitació o amb aquest malestar? Pues moltes vegades ho canalitzem cap als altres. I de fet hi ha estudis que demostren, no?, que incrementa l'agressivitat en períodes amb temperatures elevades, sobretot a l'estiu, o conductes antisocials, com per exemple, no?, enfadar-nos més quan estem bloquejats en un embús de trànsit, no?, o fins i tot estudis que demostren que s'incrementa la criminalitat en aquests períodes.
Mm-hmm, déu-n'hi-do. I a qui afecta més, als adults o als nens?
De fet, és un tema molt interessant perquè sí que s'evidencien doncs, canvis, no?, segons l'etapa i l'edat, i de fet no només l'edat, sinó també altres aspectes, no? Abans parlaves de les persones, no?, que si estem més sociables o no. És veritat que en els nens canvia una mica, perquè justament és el període més que perden potser més el contacte amb els seus companys de l'escola, no?, i s'estan molt acostumats a socialitzar molt durant l'any, doncs perquè tenen estones de lleure tant a l'hora del pati com després a l'hora del menjador o a les tardes, i moltes vegades aquest període de socialització es perd durant l'estiu. Aquí ja entren altres variables com factors, per exemple, socioeconòmics. No és el mateix l'infant que es pot permetre un casal, no?, i que va a un casal o unes colònies o algunes activitats d'estiu, no?, amb la família, com anar de vacances, que potser aquell infant, doncs, que per uns baixos recursos econòmics no pot disposar i no pot gaudir d'aquestes activitats que promouen la sociabilitat. Val? Per tant, aquí poden entrar altres factors que intervenen. En l'àmbit de més dels adults, també hi ha molta variabilitat segons l'edat. Sabem, per exemple, no?, els adolescents o els adults més joves, no?, són la necessitat que tenen, no?, i estan en aquest moment d'integració social i d'identitat social i grupal, doncs és en els que observem una major socialització en aquests períodes, també perquè disminueixen les seves responsabilitats d'estudis, no?, o de feina en els adults més joves. I després, en les etapes més endavant, doncs depèn molt, hi ha molta variabilitat i depèn també d'altres variables com, per exemple, estar en parella o no estar en parella. No? Sabem que els adults que potser no estan en parella tenen molta més necessitat de sociabilitzar ja sigui per buscar parella o simplement, no?, amb un grup d'amistats que potser aquelles persones en parella. O ja no ens fiquem, per exemple, amb les persones adultes o grans, no?, amb la bellesa, no? Sabem, doncs, que la sociabilitat amb persones grans, doncs, disminueix.
Clar, la diferenciació, no?, que hi ha entre la gent que té parella i no té parella. Clar, també es diu que a l'estiu la gent s'enamora, no?, o entre cometes s'enamora més. Això és així o és un simple mite que no passa i que no és real?
És difícil, no?, saber si realment les dades, perquè fer estudis en aquesta línia és complicat. Sí que és veritat que l'estiu, el moment en què tu estàs de vacances, no?, i canvies la teva rutina, no?, disminueixes les teves responsabilitats, baixen els teus horaris, disminueixes el nivell d'estrès, estàs molt més temps, no?, tens molt més temps lliure i estàs molt més fora de casa, estàs molt més obert a noves situacions, a noves experiències, no? Uh-huh. I això pot promoure molt més, evidentment, doncs, aquests amors d'estiu, el conèixer algú, que no quan estàs, no?, durant l'any en una estructura i una rutina com molt marcada.
Clar, tot això del que parlàvem, no?, de que sociabilitzem més, que coneixem a més gent, no?, i que també estem més irritables a contrapartida, això sempre ha sigut així o amb aquest increment de la calor any rere any, doncs s'ha anat augmentant i s'ha vist claríssimament aquesta diferència?
Doncs això que comentes és molt interessant perquè sí que hi ha estudis que han intentat fer, no?, estudis de diferents anys o fins i tot segles, des que es tenen dades, això sí. S'ha vist aquesta tendència general, de fet fins i tot, no?, períodes de més conflictes o zones del món on hi ha més conflictes, que moltes vegades també s'associen a zones més càlides, no?, pues molts conflictes a tot el país africà, etc. Per tant, veiem que això és una cosa, una tendència més perllongada en el temps. Però sí que és veritat que els estudis cada cop demostren que aquestes onades de calor que estem tenint, no?, potser més relacionades amb el canvi climàtic i potser més en els últims anys, estan tenint un impacte i prediuen que hi haurà un impacte en les nostres conductes, en aquesta criminalitat que dèiem, en aquesta agressivitat o en aquesta conducta més antisocial.
Mm-hmm. Doncs, Júlia Ballester, professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliva Seu, esperem a veure com anem evolucionant, no?, com va canviant el nostre caràcter en qüestions d'aquests mesos d'estiu, a veure si seguim sent així, no?, tenint aquesta irritabilitat i també, doncs, aquesta sociabilització més augmentada durant aquests mesos. Gràcies per explicar-nos-ho i seguim, doncs, investigant sobre el tema i enfocant-nos sobre la nostra conducta aquest estiu. Gràcies.
Totalment, gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de seguida parlem de reciclatge, aquest cop d'un de molt particular, el de les lents de contacte. Ara tornem.
Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en COPE.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El domingo a las 5 de la tarde. En 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I atenció al que us explico ara, perquè els miops contamineu. Sí senyor, una campanya està visibilitzant com hauria de ser el reciclatge de les lents de contacte i que, doncs, la majoria que sou miops, doncs, no ho feu. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I parlem ara de que a Espanya el 17% de la població utilitza lents de contacte, els usuaris de les quals han augmentat 4 punts percentuals en 3 anys. Però si només tenim en compte que dels 40 milions d'usuaris que utilitzen aquestes lents de contacte als Estats Units, el 20% les llença pel vàter o per la pica, a l'any arriben a les plantes de tractament d'aigües residuals 2.500 milions de lents. Per tant, si traslladem aquestes dades al conjunt de la població, la situació és realment preocupant. Per això, el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, juntament amb altres entitats, han posat en marxa una campanya per conscienciar de la importància de no llançar-les pel lavabo o la pica, ja que incrementa encara més el nombre de microplàstics dels nostres oceans, generant així un gran perjudici a l'ecosistema marí. Sobre el tema en volem parlar, perquè ens ho expliqui bé, amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el senyor Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tot això ho esteu fent a través d'una campanya per conscienciar sota el lema de els peixos no necessiten lents de contacte, oi?
Exacte, aquest és el lema que tenim per aquesta campanya, perquè pensem que és molt important. Cada cop ja es generen més rebutjos, això està clar que perjudica tot el que és el clima en general, i una forma de conscienciar els usuaris i també els propis òptics optometristes és a través del reciclatge.
Normalment, el reciclatge d'aquestes lents, com hauria de ser?
Bàsicament, els usuaris el que s'enduen és una caixa que és una caixeta de cartró amb unes instruccions d'ús, que és un procés de paper. Hi ha un blister, aquest blister és d'un sol ús, que és un blister de plàstic amb un paper d'alumini, que el que fa és que sella completament el producte perquè ve esterilitzat amb autoclau, i amb la lent de contacte a dintre, amb la qual aquí tindríem com tres productes diferents a l'hora de fer el reciclatge. Un primer reciclatge seria tot el tema del paper cartró, que això aniria al contenidor blau, tenim el blister d'un sol ús que aniria al groc, que seria el tema dels plàstics, perquè el blister és de plàstic i el paper d'alumini també va en el groc, i llavors la lent de contacte en si, que quan es desetja va a la resta, és la fracció resta. Mm-hmm. Clar, normalment hi ha la consciència, de fet, més que la consciència, el que hi ha és un fet, és que molta gent, per desconeixement, no ho sap, i agafa i acaba tirant les lents de contacte pel desaigua de l'aixeta o en el vàter. I clar, això ens va generant tot aquest problema de residus.
Clar, clar, clar. Pot ser que també el reciclatge d'aquestes lents sigui força costós, que sigui, doncs, que per desconeixement, com comentaves, o també per altres qüestions, doncs, sigui més costós i la gent acabi passant del tema, podem dir, no?
Bueno, jo crec que és més una miqueta de desconeixement. El reciclatge sí que és més costós, tot el que va a la fracció resta, o sigui, el contenidor gris, és un producte que no reutilitzarà, amb la qual allò, d'alguna forma, hi ha diferents sistemes, però d'alguna forma s'ha d'acabar destruint, amb la qual són aquella destrucció costa uns diners molt importants, però és evident que si no ho destruïm i que si ho tirem i que va a parar, per exemple, a l'aigua del mar, ja sabem que el 90% dels animals marins tenen problemes per culpa de la contaminació en general, no solament de les lents de contacte, amb la qual des del col·legi i des de les altres entitats, com el Quis pel Món, amb la facultat, el que volem és conscienciar una miqueta la població de com es tindria que fraccionar les tres parts que té una caixeta de lents de contacte.
Exacte. I vosaltres, de fet, juntament amb altres òptiques de Catalunya, esteu disposant d'un pòster informatiu, no?, i també de recursos virtuals per tal de donar aquests consells, no?, aquestes senyalitzacions de com s'ha de fer, i consciència també, doncs, a tothom que ho vegi, oi?
Sí, sí, disposem un pòster, que aquest pòster l'hem fet arribar a tots els establiments sanitaris de Catalunya, de forma que el tinguin i el puguin fer servir i se'l puguin descarregar, aprofitar-ho per les seves xarxes webs o per qualsevol altre lloc on ho puguin fer. I després també el farem servir en els altres propis establiments. És molt important que l'usuari vegi nosaltres, quan estem fent les adaptacions, com reciclem el que és la lent de contacte en si, perquè ell, quan mimèticament, quan arribi a casa, ho faci igual.
Exacte. Això mateix. També heu sol·licitat a la plataforma de la Generalitat, oi?, de residus, que incorpori aquestes lents de contacte a l'historial d'aquests residus, perquè, clar, potser molta gent no s'arriba a pensar que sigui tan perjudicial pels oceans, oi?
Clar, és que és molt perjudicial i, veritablement, la gent, quan ha de reciclar alguna cosa, de vegades va a la pàgina oficial de la Generalitat i, per exemple, les ulleres, ja sap on es té que llançar, ja sap a quin contenidor van, però en canvi les lents de contacte no. I com que veiem que és una cosa que és de molt ús, perquè les lents de contacte, la majoria són rebutjables, ja sigui d'un sol dia o ja sigui d'un sol dia de replàs mensual, per així dir-ho, però que s'acaben llançant i cada cop n'hi ha més, entenem que és millor que a la pròpia pàgina web de la Generalitat també posi on van les lents de contacte.
Exacte. Quanta
perquè,
gent...
Clar, sí. La gent potser es pensa, bueno, és un plàstic, com el poso en l'ull i va en el plàstic. No, precisament volem que quedi molt clarament que va a la fracció resta, en el contenidor gris.
Exacte. Quanta gent utilitza lents de contacte? Perquè, clar, molta gent utilitza ulleres, però és més freqüent encara utilitzar aquestes lents?
Sí, la lent de contacte cada cop s'està generalitzant més el seu ús. I també amb els nous materials i les noves lents de contacte el que fa és que no sigui un ús continu, o sigui, pot ser discontinu, es pot compaginar lents de contacte amb ulleres i pot fer-ho perfectament. Abans era més l'usuari de lent de contacte, només era de lent de contacte, no era d'ullera. En aquests moments és un usuari que combina les dues coses.
Exacte.
També hem aprofitat fer-ho ara perquè és precisament ara quan l'usuari té més soci, que d'alguna forma està amb les vacances, practica més esports i fa un altre tipus d'activitats, que és on més demanda poder canviar les ulleres i les lents de contacte, pues perquè sigui conscient de quan les té que reciclar, on i de quina manera.
Exacte. Això mateix. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, gràcies per conscienciar-nos a tots sobre aquest tema. Tant de bo la gent comenci a aprendre sobre això i ho pensi cada cop que ho vagi a fer i cada cop que ho vagi a tirar aquestes lents de contacte per on no toca, que decideixi canviar doncs, la direcció i fer l'altre reciclatge que és el correcte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Jo opino exactament el mateix que vosaltres. Si és una cosa que és una dinàmica, si hem ensenyat bé a tenir una adaptació, la neteja, la cura de les lents, la part final que toca ara és la part del reciclatge. Si des dels establiments sanitaris ho fem, que estic segur que ho farem, anirà tot bé.
I tant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un niu de pollets de corriol petit, una au que es troba en perill d'extinció, ha estat la causa de que els agents rurals s'hagin vist obligats a tancar una part de la platja de Sant Adrià de Besòs a la desembocadura per evitar que els banyistes acabin destrossant el niu. La mesura, segons ha informat el cos a les xarxes socials, s'allargarà fins a finals de juliol per garantir-ne la viabilitat. I sobre el tema, de fet, en volem parlar amb el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos d'agents rurals, el Jaume Bosch. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és d'important aquesta mesura per protegir els pollets?
Bé, penseu que aquest tipus d'ocell és un ocell que nidifica en zones de platja i zones de sorrals a les lleres i als cursos fluvials. I, per tant, fa els ous, els fica directament a la sorra. Per tant, qualsevol ciutadà que passés per allà els podria aixafar, el trànsit de gossos també podria molestar les cries i, per tant, quan es detecta una espècie d'aquestes nidificant en aquests espais, s'intenta doncs, fer una limitació de la zona de nidificació per preservar doncs, que la poca vagi endavant.
Normalment els nius es fan en l'època estival, d'estiu, on més gent hi ha a les platges, casualment, o sí. És aleatori?
No, sí, aquesta és una espècie que és migratòria, que ens arriba a finals de maig arriba aquí i comença ja a fer la nidificació, que normalment és entre juny i ara finals de juliol, és quan l'època de més gruix de postes que tenim. Llavors, evidentment, les platges de Catalunya són platges molt freqüentades, amb una gran pressió antròpica, que això dificulta doncs, que aquesta espècie nidifiqui. La platja de Sant Adrià de Besòs, com a mesures que s'han pres perquè hi ha hagut un tema col·lateral, que és una part de la platja que hi ha hagut una contaminació i, per tant, s'ha restringit a l'ús d'aquestes platges, això a la reduït una mica la freqüentació. I això ha aprofitat aquesta espècie doncs per tornar a colonitzar uns espais que ja eren seus, que ja històricament ja havia nidificat, i tornar doncs, a ficar aquesta posta. No és una cosa infreqüent. Durant el Covid ho vam viure. Molts espais en què habitualment doncs, estan molt freqüentats, amb molta pressió urbana, quan van deixar de ser freqüentats doncs, la natura, doncs, les diferents espècies, els van tornar a reconquerir i van tornar a nidificar doncs, espais que fins ara no hi havíem tingut aquestes nidificacions.
Clar, estem parlant, com comentaves, no, d'una platja que abans ja ha tingut alguns problemes, podem dir. Però clar, centrant-nos, per exemple, en aquest niu, no, de corriol petit, clar, què sabeu vosaltres d'aquesta espècie, per exemple? Perquè dieu que es troba en perill d'extinció. Explica una mica quines característiques té i tot plegat, una miqueta així per sobre.
Bé, no és ben bé una espècie, no està en perill d'extinció, és una espècie que és protegida a nivell de Catalunya, de l'estat espanyol i a nivell europeu. És protegida perquè és una espècie que és insectívora, menja escarabats, menja mosques, formigues, larves d'insectes, per tant, és un insecticida natural, podríem dir, ens ajuda doncs, a menjar doncs, larves, per exemple, de mosquits. I per tant, doncs, aquest paper fonamental d'aquesta espècie, doncs, per això també és una espècie que és protegida. No només per això, sinó perquè aporta biodiversitat. Penseu que és una espècie que nidifica, ja us ho dic, en aquests espais fluvials i en aquestes zones deltaiques, que a nivell planetari només són el 3% de la superfície. Vull dir que per tant, si desapareixen aquestes zones, també desapareixen aquestes espècies. I, per tant, doncs, és important doncs, intentar conservar-les. Okay. Això és un animal, és un ocell que és de mida petita, uns 15 centímetres, més o menys, d'un color marronós. La part de la cara té una màscara de color negre i molt característica al voltant de l'ull que té al voltant de color groc. Bé, és una espècie doncs, que bueno, el trobem doncs, en aquests ambients que us he comentat.
Exacte. L'any 2010, de fet, diverses aus d'aquesta mateixa espècie havien ja intentat reproduir-se, però tan sols dos pollets van poder volar des de la desembocadura del Besòs. Clar, imagino que també aquesta mesura, no?, que s'ha posat ara a la platja serà també per protegir-les i perquè puguin sobreviure, no? Com no va passar, malauradament, doncs, l'última vegada, oi?
Sí, s'intenta doncs, mirar de prevenir tots els possibles conflictes que puguin haver amb aquesta espècie. Especialment, doncs, això, com ho comentava, la presència i la freqüentació, el sobreús de les platges, que això pot evidentment comporta un impacte negatiu per a aquestes espècies. No només això, sinó el trànsit de gossos. Si va un ciutadà, doncs, evidentment, tenir cura de portar els animals lligats i que no persegueixin espècies protegides. Per altra part, doncs, hi ha altres riscos per a aquesta espècie, com pot ser depredacions naturals d'altres animals, com pot ser la gavina, o fins i tot de gats silvestrats que puguin haver-hi per la zona. Per tant, malauradament, sí que és una espècie que any rere any ha anat intentant, o sí que es detecta que alguna vegada ha anat intentant doncs, nidificar, i malauradament moltes vegades ha fracassat les seves postes. Esperem que aquesta vegada, amb aquestes mesures, doncs, puguem garantir un espai de seguretat i un espai de tranquil·litat perquè pugui tirar endavant aquesta posta.
Doncs sí, perquè vosaltres, des del cos d'agents rurals, per exemple, com us assabenteu de que hi ha un niu i com actueu a partir d'aquell moment?
Bé, en aquest cas ens vam assabentar per informació d'un ciutadà que va passar aquesta informació. Nosaltres no arriba la informació per diversos canals, via informació ciutadana o via doncs, els nostres agents que fan seguiment doncs, d'aquests espais naturals i poden detectar aquestes postes. Una vegada detectada, doncs, evidentment, ens coordinem amb els municipis corresponents, en aquest cas a Sant Adrià de Besòs, doncs, per establir les mesures més
més adequades doncs, per fer aquesta prevenció. Prevenció que és puntual i transitòria, vull dir que bàsicament el que interessa és que mentre estigui covant hi hagi la posta, doncs hi hagi aquesta zona de preservació i durant els primers dies de que els polls ja hagin nascut, perquè aquests animals de seguida ja comencen a menjar sols i ja són molt, comencen a independitzar-se. Per tant, a partir de doncs això, un mes aproximadament, ja es podia valorar treure aquesta restricció i, per tant, la platja podria tornar a estar com abans.
Perfecte, doncs, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Barcelona del Cos d'Agents Rurals, gràcies per explicar-nos aquesta història. Esperem que surtin tots aquests pollets els més saludables possibles, no?, i que doncs, aquesta espècie protegida doncs, vagi tenint també a poc a poc el seu món lliure per tots ells. Gràcies per explicar-nos-ho i que vagi molt bé. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I avui volem parlar també i volem donar veu a una persona afectada. El Josep Mula és gerent de Transbrava, una empresa nascuda fa gairebé 10 anys a Lloret de Mar, amb un projecte pioner creant la travessia de la Costa Brava per etapes amb caiac. Qui vol donar a conèixer una llarga sèrie d'irregularitats comeses per l'Ajuntament en relació a la concessió pública de l'escola. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, fa uns dies se vas publicar en un diari local, no?, tota la problemàtica en referència a aquesta concessió i una setmana més tard es veu que l'Ajuntament de Lloret encara segueix sense pronunciar-se al respecte, oi?
Sí, sí, correcte. Bueno, ja de tot això fa gairebé un any i mig que estan totes aquestes irregularitats en marxa. L'Ajuntament no contesta res i al final me vaig decidir per fer-ho públic. Pensava, bueno, ha tingut molta repercussió mediàtica a nivell de municipi, però l'Ajuntament segueix sense pronunciar-se.
Perquè quina és la situació? Què és exactament allò que denuncies?
El tema està, el tema es remunta a l'any passat, que va haver-hi un concurs de platges. Cada 4 anys les concessions de platges entren a concurs, s'han de renovar, i total, va haver-hi la concessió de l'escola de caiac de Fanals, a Lloret, i es va presentar una persona que bueno, que d'entrada incomplia les normes, no tenia cap titulació nàutica quan era obligatori. Sí, a pesar de reclamar-ho, li van valorar, li van puntuar i va guanyar. Jo, arrel d'això, ja fa gairebé un any que tinc presentat un recurs al contenciós administratiu, però és que el tema està que aquesta persona, tant l'estiu passat com aquest, ha treballat de manera totalment irregular. És una persona que no està a tindre el permís de capitania marítima, que és obligatori, no està registrada com a escola nàutica autoritzada per la Generalitat de Catalunya, els treballadors fan viatges amb escoles, amb nens i això, i els monitors no tenen cap títol de guia per fer l'activitat, ha tingut treballadors que treballen de manera irregular, sense... Bueno, fuma i sigue, és tot una llit. I m'he fet un fart de fer denúncies, de comunicació a l'Ajuntament mitjançant instàncies. Porto un total de 18 instàncies i a dia d'avui no he rebut tampoc contestar res i tot així aquest any he tornat una altra vegada a obrir sense tindre encara els permisos d'apertura amb la Generalitat, tal com m'han confirmat la Generalitat i aquesta presència de l'Ajuntament de Lloret.
Perquè, clar, tu, per exemple, expliques, no?, que tens aquesta escola pública, no?, de fer excursions amb caiac. I, clar, les persones que venen aquí són aquestes que comentes que no tenen titulació, diguem, no?
Bueno, no, són dues coses. Jo ara el que faig són travesses per la Costa Brava. Jo no puc treballar a la platja perquè, clar, no tinc concessió i sense concessió no pots treballar. Però la persona que està treballant actualment a l'escola de caiac de Fanals té tot aquest... l'activitat perquè no està registrat com a escola.
D'acord.
Com a escola nàutica. I a més, els monitors que fan l'activitat no tenen titulació per dur a terme aquesta activitat.
I clar, has fet aquesta denúncia, què esperes que passi?
Doncs no ho sé, perquè clar, amb tothom que parlo, especialistes en el tema, en dret administratiu i això, diu, home, no pot ser, han de contestar, però bueno, a l'Ajuntament, no sé, realment, suposo que això acabaré a la via penal i no sé, bueno, realment a l'Ajuntament de Lloret, que darrerament també està sent conegut per tota una sèrie de regularitats, a part de lo meu, per altres més coses que ha sortit darrerament als mitjans de comunicació. Bueno, no sé, alguna cosa està passant.
Uh-huh.
I no sé ben bé què és, però, clar, jo és el meu mitjà de vida i he aconseguit el meu, i més quan m'ha sigut tret d'una manera totalment irregular.
Hi ha més gent que està, al igual que tu, doncs, intentant reivindicar aquesta denúncia, intentant que doncs, es rectifiqui, en, de certa manera?
En relació a l'escola de caiac de Fanals, només va haver-hi només van presentar dues persones, la persona que va guanyar i jo. No va haver-hi cap altre afectat. Després hi ha un tema amb un xiringuito de platja, però això és un tema a part de la concessió, és un xiringuito això és un tema una mica diferent, però bueno, també ha tingut problemes, també ha perdut la concessió perquè l'hem comunicat incorrectament. Tot són una sèrie de regularitats que clar, amb un ajuntament de la mida de Lloret de Mar, sobta molt que serveis jurídics a partir d'aquesta manera. I clar, i tota la sensació és que bueno, totalment. No sé si és perquè ja des del principi han començat a cagar i no volen reconèixer les seves errades, però clar, la pilota s'ha de fer més i més gran, o no sé, és que no sé, costa a mi o qualsevol persona que està una mica versa d'en dret, li costa entendre què dimonis està passant aquí. Perquè clar, no és que no em contesti a mi la meva instància, és que fins i tot la GAIP, que és un ent oficial de la Generalitat, que vetlla perquè el ciutadà tingui informació de les institucions públiques, també està fart de reclamar-li i clar, i les dictàmens de GAIP ja ho diuen, falta de col·laboració de l'Ajuntament, els dona terminis perquè aporti la documentació i no aporta res l'Ajuntament, es nega totalment a aportar res. Mm-hmm. El síndic de greuges, més del mateix. I bueno, van passant els mesos i aquí seguim.
Mm-hmm. Sí, dius que porta bastant de temps ja tot aquest procediment intentant-se fer, i clar, la resposta sembla ser que es manté igual, no? En res, absolutament. Clar, imagino que tot això, si es té a persones sense una titulació com a tal, no? O el que em comentaves, també hi ha un cert perill, no? A més, si són activitats d'aigua, activitats amb nens, no? En aquest cas també, si passa qualsevol cosa, estaríem parlant d'un problema força greu, no?
Jo això m'he faltat a denunciar-ho amb l'assistència que he presentat. De que, clar, el fet de treballar sense ser escola nàutica autoritzada o que els treballadors no tinguin la titulació, això comporta de que aquesta gent no està coberta per cap assegurança. Cap assegurança se farà càrrec d'això. Clar, és que, clar, si algun dia passa, ojalà que no, però clar, també estem treballant en un mitjà aquàtic que no és que sigui perillós, però a veure, tampoc no és com jugar al parxís. Uh-huh. I si algun dia passa alguna cosa, doncs clar, la gent confiada de que clar, està en una instal·lació, en un espai públic, sota la supervisió, tot aquest control administratiu s'ho han passat pel forro, perquè realment no aquesta gent no està coberta per res.
Clar. Doncs, Josep, esperem que la cosa millori, que tant de bo doncs, tot es solucioni, no? I que rebeu almenys una resposta per part de l'Ajuntament de Lloret. Gràcies per explicar-nos el cas i per fer ressò de tot això, i que tothom doncs, que ho pensi igual, que es trobi en la mateixa situació aquí a la Costa Brava, a Lloret de Mar, doncs també pugui comptar amb la teva ajuda i tu amb la seva. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per preocupar-vos pel cas.
Gràcies. I en uns minuts, si us agraden els videojocs, parlem de l'èxit d'aquests i sobretot dels catalans. Fins ara.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
videojoc català està tenint un gran èxit i sobre el tema, precisament, doncs, en volem parlar. Comencem. El sector del videojoc català està d'enhorabona. Preveu tancar el 2023 amb 5.141 treballadors i una facturació que supera els 910 milions d'euros. Així la indústria manté una línia ascendent en el seu creixement i un volum de negoci que espera, diu, arribar als 1.200 milions d'euros aproximadament al 2025. Per parlar del tema, tenim avui amb nosaltres la directora general d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura, la Marisol López. Marisol, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, bones xifres, oi, aquestes?
Home, sí, jo crec que les xifres són bones, són positives. El creixement, per exemple, el nombre d'empreses i estudis aquest any és pràcticament sostenibilitat, perquè l'any passat parlàvem de 200 i aquest any parlem de 196. El que sí que estem posant molt en valor és que d'aquest grup d'empreses i entitats, o sigui, no tots són empreses constituïdes, també hi ha estudis, gent que surt d'estudis universitaris i que comencen a treballar el seu primer joc o el joc amb el que han estat treballant a la universitat i després passen a constituir-se com a empresa. L'evolució que nosaltres considerem molt positiva aquest any és que el nombre d'empreses constituïdes ha crescut i pensem que això és el que ha provocat aquest augment en la facturació, que ha pujat un 20%, i en el nombre de professionals. I ens situem ja com cap a un 50% de la facturació en els professionals de tot l'estat. Per tant, sí, clar, estem contentes d'aquestes dades.
I parlant dels objectius que teniu d'ara en endavant, clar, dieu que el 2025 voldríeu arribar fins als 1.200 milions d'euros. Això ho veieu com una bona xifra, com una... Com és complicat arribar fins aquí o creieu que ho tindreu fàcil?
Mira, això no és un objectiu nostre, sinó que els llibres blancs del videojoc, tant el de l'Estat com el nostre, el fan una associació que es diu DES, que és una associació d'entitats i empreses desenvolupadores de videojocs. El que ens fan a nosaltres és extreure les dades de Catalunya per treballar-les separadament i és on podem veure aquesta evolució. I això és una previsió que han vist com ha anat creixent durant els anys. Ells treuen la bola de vidre i preveuen que això creixerà d'aquesta manera. T'he de dir que m'ha estat mirant les previsions d'altres anys i, francament, estem per sobre del que es preveia, per exemple, fa 2 o 3 anys. Per tant, pensem que aquestes previsions són prudents. I potser no és tan difícil, perquè ara, a més, a part dels equips que s'estan creant i la gent que s'està constituint, clar, cada vegada els videojocs que es fan aquí és de gent que són més professionals, perquè porten més anys a la indústria i, per tant, tenen més èxits i tenen més vendes, també estan venint moltes empreses estrangeres, part de grans consorcis internacionals que posen seus aquí, i que això també fa que, clar, que la facturació estem segures que serà més alta els propers anys.
Clar, clar, precisament per això t'anava a comentar, no?, perquè està claríssim, no?, amb les xifres que hem anat veient, que el creixement ha sigut abundant, no?, en els últims anys. Però, clar, com ha anat evolucionant el sector del videojoc al llarg dels anys? Amb què ha anat canviant?
Mira, nosaltres fa molts anys ja, estàvem parlant potser de 10 anys que estem treballant amb els fons videojocs des del Departament de Cultura, des de diferents llocs. Per tant, hem estat veient molt com evolucionaven del començament, que eren molt poquetes empreses, uns quants estudis de gent, però no hi havia encara ni els estudis universitaris de grau que hi ha ara, i com ha anat tot això creixent i estabilitzant-se. I el que sí que hem vist és que el que s'ha crescut molt i hem de continuar creixent, perquè per nosaltres l'element clau és la professionalització. Els videojocs provoquen o atreuen a gent molt passional. És gent que els agrada molt jugar i volen fer, com diuen molts, el joc al qual voldrien jugar. I això pot tenir un punt de perill, perquè que tu facis el que vols jugar no té per què ser el joc que la resta de la gent vol jugar i que, per tant, et compraran. no? És com si només escriguessis els llibres que tu vols llegir.
Uh-huh.
I clar, has de mirar una mica també cap a la resta de la gent. I durant els anys hem vist que hi ha hagut una tendència cap a una professionalització, a entrar més gent d'administració, més gent de màrqueting, que afavoreixen, que a més de fer jocs bons i amb la mateixa passió, si puguin ser més coneguts internacionalment. I després, clar, el creixement de la formació tant universitària com d'FP, que també ha provocat aquest creixement en la professionalització, no? Coneixement de com fer videojocs que tinguin èxit i que funcionin bé.
Clar, clar, i parlem de videojocs catalans, a més, o sigui, fets aquí, no? Mm. I que tenen projecció mundial, que han tingut èxit també fora d'Espanya, no? Internacionalment. Mm. Això també és important, no?, pel sector català.
Clar, perquè això, primera, que dona molta visibilitat a les coses que s'estan fent, no? Els èxits que va tenir fa un parell d'anys Gris, que va ser un dels videojocs catalans i no catalans, més venuts internacionalment. O ara fa poc, de l'empresa HeroBit, que es diu Endling, que ha tingut un premi BAFTA a Londres, no? Són projectes que d'una banda impulsen el nom i la creativitat de Catalunya fora, i d'altra banda també a la gent d'aquí els diuen que és possible que el teu joc pues, estigui en una presentació internacional de Nintendo, com també ha estat un videojoc català fa poc, o tinguis un premi dels que són el número 1 dels premis internacionals. I jo crec que això també a nivell de motivació també és molt important, perquè hem de veure quin és el lloc cap on anar, però sense que això tampoc ens porti a pensar que no podem millorar. Això també jo crec que també ho tenim molt clar, que estem en un bon moment, però aquest bon moment ha de portar-nos a un altre moment millor i a estabilitzar i que la feina vagi sortint i vagi creant-se, sobretot això, bons productes. No
exacte.
Quedar-nos mirant-nos la foto d'avui, no?
I tant, important aquest pensament, no?, i aquesta consciència de la feina que fa un i també tenir claríssim doncs, on vol anar. Quines novetats es presentaran enguany? Vull dir, aquest any, el proper, en els propers temps, quines són les novetats que teniu pensades?
Mira, a nivell de jocs, per començar per el que fan ells, perquè al final del que estem parlant no és del que fem nosaltres, sinó del que fa tot aquest sector, no? A nivell de jocs, doncs ens venen jocs molt xulos que veurem properament que s'han fet aquí, des de jocs més grans, com el, jo sé, la gent de Game Love, que està fent un joc amb personatges Disney, que ara està començant a distribuir-se i jo crec que serà un gran èxit, o la gent de Lucas Díaz de Gris, fan el seu segon joc i jo crec que també serà dels que tindran molt de ressò. A nivell d'ecosistema, s'estan creant incubadores, que això també és molt important, perquè agafen aquests projectes petits però que són molt prometedors i fan aquesta feina que et deia de donar-los muscle, a fer-los més eficients i posar-los en el sistema, no? O sigui, posar-los en les botigues, que vegin també què és el que no funciona. Després també ens venen unes quantes fires. Al mes de setembre hi haurà l'Indie Dev Day, a primera setmana. Després, al mes d'octubre, en posta, perquè aquestes coses passen arreu, no passa tot a Barcelona. Hi ha el BAC, que és una fira que ja serà la quarta edició, dedicada a videojocs. A més de desembre es fa el Saga, que l'hem presentat precisament avui, i que és per videojocs en catalans. Per tant, també hi ha aquest ecosistema paral·lel de fires i trobades on la comunitat es troba, no? I nosaltres també traurem la línia d'internacionalització de videojocs, que és per ajudar les empreses a que vagin a les fires fora i a trobar inversors i partners per també aixecar més finançament. I la de la versió en català dels videojocs, que és una que fa anys que la fèiem, per aquest any li hem donat una volta per millorar-la i també sortirà abans de final d'any.
Clar, i ja per acabar, Marisol, el perfil de les persones que compren més videojocs. Clar, tenim a la ment els adolescents, no? que podem dir que estan pràcticament enganxats a molts d'ells, però també hi ha gent més adulta, no? Més gran, que és habitual que compri i que vulgui disposar doncs, d'aquests videojocs, tant per uns motius com pels altres. No? Explica'ns una mica què és el que veieu habitualment, tant per les botigues com pel sector aquest del videojoc català.
Clar, jo crec que aquesta idea que teníem fins fa uns anys de qui jugava a videojocs eren nens o eren, i sobretot nois, no? I joves, clar, conforme aquests nois i joves es van fent més grans, provoca que ja siguin pares de família. I això també ens passa, tot i que l'edat de la gent que treballa en el sector dels videojocs és amb un, com un 90%, tenen menys de 45 anys, per tant, és veritat que també és gent molt jove, sí que és veritat que vas veient aquest canvi com generacional. I quan vas a les fires, també veus a famílies on els pares han jugat a videojocs i ara estan portant els seus fills per conèixer els jocs en els que havien jugat, no? I a part d'això, també estem veient molt com hi ha moltes dones que juguen. Potser el joc, el tipus de joc és un altre, llavors són jocs més casuals o un altre estil de jocs menys competitius, però sí que, clar, s'està compensant el nombre de dones i d'homes que juguen. L'altra cosa és el nombre de dones a la indústria, que encara és baix, i és baix, és normal, o sigui, en tots els països és aproximadament el 25% que tenim aquí, però sí que volem lluitar molt perquè hi hagi una presència més gran de dones, perquè això també ens dona altres tipus de jocs i altres tipus de presència com a personatges, no només com a compradores.
Doncs sí.
Per tant, cada vegada més es va veient una pluralitat i de tipus de gent és més semblant a la societat, diguem.
Mm-hmm, més variada. Exacte. Doncs Marisol López, directora general d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura, gràcies, enhorabona per aquestes xifres. Esperem que també superin les expectatives que teniu de cara al 2025 i que cada cop doncs, hi hagi públic més variat, com ara comentaves. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I entre altres coses, avui volem parlar també dels efectes de la tecnologia sobre les relacions familiars. Més de la meitat dels pares espanyols, concretament un 52%, confessa que els dispositius electrònics redueixen el temps de vida que passen en família i un terç admet que aquests creen conflictes a la llar més d'un cop per setmana. Sobre el tema, en volem parlar amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, la Sara Malo. Sara, molt bon dia.
Hola, Julià.
Podem dir que aquestes pantalles estan interferint significativament en la comunicació i, per tant, en la relació que tenim entre pares i fills?
Bé, efectivament, com ja s'està publicant en diferents estudis, sí que una part molt important del temps, no?, que dediquen tant els fills com els pares, no?, és de les tecnologies i, per tant, sí que, no?, podem dir que hi ha certa interferència en aquests processos de comunicació, no?
Uh-huh.
I això, doncs, si no es regula, sí que pot portar problemes, no?, problemes en la comunicació familiar i fins i tot problemes, no?, de que alguns adolescents desenvolupin també alguns tipus d'addiccions.
Clar. Clar, bàsicament això té un nom, no?, es diu pubbing a la família. Sí. I és que és quan pares i fills s'ignoren entre si pel fet de tenir les pantalles al davant. Clar, sí. Jo imagino que és un problema quan es produeix fins a tal punt, no?
Sí, tant, és un problema. Jo crec que hem de preservar, les famílies, no?, han de preservar espais de socialització presencial i lliure de pantalles, no? És a dir, hem d'aprofitar aquells moments, ja que avui dia, no?, en una societat que estem tots tan ocupats i tenim pocs espais, no?, que compartim conjuntament, doncs aquells pocs moments, no?, que passem tots junts, com per exemple l'hora dels àpats, hauríem d'intentar, doncs, que fos espais lliures de pantalla i espais per realment doncs, generar aquests processos de comunicació i de vinculació, no?, entre els membres de la família.
Mm-hmm. Això també no sé si deus estar d'acord, Sara, que normalment passa amb més freqüència, si cap, no?, entre adolescents, no?, l'edat adolescent entre 11 i 14 anys, la d'aquest ús més intensiu, no?, i més continuant del telèfon mòbil, per exemple, també entre altres aparells, imagino, i molt d'ells, doncs, molts d'aquests joves reconeixen, no?, practicar sí. aquest pubbing, practicar aquesta, el fet aquest d'ignorar, no?, a les persones que els envolten, per tenir les pantalles al davant. Amb aquests adolescents, sí. quines són les mesures que hauríem de prendre?
Clar, jo penso que és una feina que un ha de fer abans de l'adolescència, no? És a dir, com a pare tenim l'obligació, no?, d'educar els nostres fills des del primer moment, no?, des que són petits, i per tant aquests processos de regulació que et deia, no?, d'establir sí. normes, han d'aparèixer abans de l'adolescència, no? És a dir, els pares hem de ser capaços, des del moment en què nosaltres decidim que els nostres fills accedeixin a les pantalles, sigui amb l'edat que sigui, establir unes normes, i unes normes que siguin establertes pels adults, però negociades i explicades als fills. Perquè si no hi ha aquest procés de negociació i d'explicació, no?, de per què serveixen aquestes normes, serà difícil que després les segueixin també. Un altre element molt important és que els adults hem de ser d'exemple, hem de ser un exemple clar d'aquest bon ús de les pantalles, no? Sabem que s'aprèn més a partir del que observem que no pas a través del que nosaltres diem, no? Llavors és important que nosaltres siguem exemples d'aquest bon ús.
Clar, clar. Això també és molt important, no? No només prohibir als nens, sinó també aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos i tant.
Efectivament, efectivament. És superimportant. Nosaltres vam fer un estudi fa uns anys en què vam observar, no, que bona part dels adolescents informaven, no, que no tenien normes establertes a casa sobre l'ús de les tecnologies i que alguns deien fins i tot que aquestes normes moltes vegades les aplicaven als pares, tampoc se seguien. Llavors jo crec que és molt important transmetre aquesta congruència, no, entre el que diem els adults i el que fem, perquè a vegades els hi prohibim amb ells, però nosaltres fem, no, aquest tipus de conductes.
Clar. Al final, no sé si podríem dir que hem confós, en certa manera, aquesta connectivitat a internet amb la vinculació en aquestes relacions socials. Hem confós una cosa amb l'altra o encara estem a temps o encara ho sabem separar?
Bueno, pot haver-hi certa confusió, però està clar que el vincle no és el mateix que la connexió, no? Diguéssim, aquest vincle efectiu, no?, que s'estableix entre individus, sobretot s'estableix a nivell presencial, no? Hi ha molts elements que intervenen, com és el contacte visual amb els altres, no? Tota aquesta comunicació, no? No verbal, no? Que establim amb el nostre cos, no només amb la nostra veu, no? I per tant, és important, no, que generem aquesta vinculació efectiva amb les persones fora de la xarxa. Això serà garantia de que després nosaltres establim també bons vincles en l'entorn virtual.
Clar, clar. Sí, sí, al final és fort, però és així, no? El fet de substituir el vincle personal amb aquesta connexió tecnològica, doncs és una realitat, no?, d'avui en dia. Cada cop ens hem fet també més individualistes a conseqüència d'això?
Sembla ser que sí, no?, que la tendència de la societat és cada vegada més aquest individualisme, no? I, per tant, jo sempre penso, no, que sempre estem a temps de les coses diferents i, malgrat que hi hagi aquest punt d'individualisme, que en certa manera, doncs, a vegades pot ser bo, no?, per promocionar, doncs, diguéssim, per exemple, la teva pròpia carrera professional, és molt important que també tinguem en compte altres valors més col·lectivistes, no?, més de pensar en l'altre, més de respecte cap a l'altre, no?, i, per tant, revertir una mica, doncs, aquest individualisme cap al que sembla que anem tots plegats, no?
Exacte. I mirar també el nostre entorn, no?, i veure les persones que ens envolten a la vida real, diguem, i tampoc, doncs, deixar escapar aquestes persones, perquè al final, doncs, la pantalla és la pantalla i les persones que tenim al costat també és temps que passa, no?
Exacte, sí, no? És a dir, a vegades tot el que fem online són vincles molt efímers, no?, perquè moltes vegades ens relacionem amb persones que ni tan sols sabem qui són, qui hi ha al darrere, no?, o servir per una cosa més lúdica. Jo penso que hem d'entendre bé, no?, que la nostra vida es basa, no?, amb la presencialitat i amb el vincular-te i a respectar, no?, i entendre les persones que tens al teu costat, no?, i això vol dir, doncs, estar amb la família, estar amb els amics, portar una bona, diguéssim, higiene, no?, digital, que vol dir, no?, pues fer altres activitats, diversificar el que fem, no?, doncs estar a l'aire lliure, tenir activitats d'oci, i les pantalles, evidentment, formen part de la nostra vida, però com un element més, no pot ser que siguin tota la resta.
Exacte, totalment. Doncs Sara Malo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema i donar la importància, sobretot aquesta última frase que has dit, no?, de que no pot ser-ho tot, aquesta tecnologia. Ha de ser una part més, com moltes altres, però en cap cas, doncs, suplir, no?, aquest, o substituir aquest vincle personal amb la gent que tenim al costat. Uh-huh. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tots estarem d'acord en que el vermut són els amics, la família, la xerrada i la complicitat dels diumenges assolellats a la terrassa del bar. Aquells moments en què la vida, per un instant, transcorre de mica en mica. Amb això, jo també hi estic d'acord, però la definició com a tal és dels Premis Binari, que ja fa 9 anys que premien els millors vermuts catalans. Avui, de fet, volem parlar precisament amb el director d'aquests premis, el Ramon Roset. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el sector del vermut a Catalunya ja suma al voltant de 50 elaboradors i també un centenar de referències al seu mercat, no? És cada vegada més ampli.
Sí, sí, sí. El vermut a Catalunya és un sector que està floreixent, en ple creixement. Cada cop hi ha més vermuts al mercat, perquè s'ha de... Bueno, hi ha una circumstància de mercat, que és que des de fa uns anys s'ha recuperat el costum de fer el vermut, i per tant hi ha més demanda, i això fa que els vinguin més cellers i obradors de fer-ne.
Clar, estem parlant de que és un món cada vegada més ampli, no? I en general podem dir que té cada cop més adeptes al nostre país, i en particular també als vermuts catalans, no?
Sí, sí, sí. El que et deia, aquí hi ha un boom del vermut, estan apareixent establiments, o sigui, vermuteries, és a dir, bars que s'especialitzen en l'hora del vermut, que cada cop ofereixen una oferta més àmplia, i sortosament ho estan fent amb vermuts catalans. Per tant, és allò d'anar a la vermuteria o al bar a fer un vermut i que t'ofereixin vermuts foranis, sinó que cada cop n'hi ha més d'elaborats a casa nostra.
Com va començar aquest boom, aquest èxit del vermut català?
Doncs és molt... Mira, és curiós perquè la tradició de fer el vermut a Catalunya és molt antiga i es va perdre durant els anys 80-90, es va perdre, i després, de manera gairebé espontània, va tornar a créixer, també coincidint amb que alguns elaboradors de vermuts doncs van començar també a reforçar les marques que tenien i treure nous vermuts, i això va fer que s'arrelés una altra vegada la tradició, no? I llavors ens portem ara pràcticament 10-12 anys on el vermut està creixent cada dia més.
Què és el que més caracteritza aquests vermuts?
Bueno, els vermuts catalans, una de les coses bones que tenen, bueno, el vermut és una base vínica que després s'hi posa donzell, que és la herba màgica que fa que un most encapçalat amb alcohol es converteixi en vermut, però el que caracteritza bàsicament els vermuts catalans és que els botànics, que són les herbes amb què després s'afegeixen aquest preparat quan hi ha el donzell, doncs connecten directament amb la realitat de l'entorn on s'ha fet el vermut. És a dir, si un vermut està fet en una zona i s'han fet servir els botànics de la zona, aquell vermut és molt característic de la zona. Llavors això dona que Catalunya tingui una gran riquesa de vermuts, perquè tenim una gran riquesa de diferents realitats naturals.
Abans comentava a l'entradeta, no, a la introducció, de que els vermuts són la família, són els amics, són els diumenges, no? Per exemple, també de vermuts. Vosaltres sou els que vau fer precisament aquesta definició. Imagino que hi esteu plenament d'acord, no? Com és aquesta tradició, diguem, d'aquesta festivitat amb la família, amb els amics i els dies festius?
Bueno, és que així és com bàsicament va néixer el vermut, no? El vermut va néixer a Barcelona quan les classes benestants, principis del segle XX, les classes benestants sortint de missa anaven a prendre algun aperitiu abans d'anar-se'n a dinar, i aquí es va començar a prendre el vermut, i el vermut com a beguda, i llavors això va donar nom a l'anar a fer el vermut, no? Llavors sempre eren... El vermut ja va néixer en un entorn de relació social, és a dir, de l'acte en què les famílies es reunien, anaven a missa, i sortint de missa doncs anaven a fer una petita refrigeri abans d'anar-se'n a fer el dinar o dinar al restaurant. Per tant, ja va néixer en un entorn, diguem-ne, de familiar, i després doncs s'ha anat desenvolupant, que això ho has fet amb els amics, ho has fet amb la parella o amb qui sigui, no? Per tant, el vermut és un acte social en si mateix.
I tant, exacte. I clar, parlem dels Premis Binari. Què són aquests premis i des de quan també estan, diguem, en actiu?
Bueno, tu mateix ho has dit, aquest any hem celebrat la 9a edició, els Premis Binari neixen fruit de voler recollir. Nosaltres els Premis Binari, diguem-ne, vam començar fent els Premis dels Vins Catalans, que aquest any hem arribat a la 11a edició, i després ens vam donar compte que a part del món del vi i dels escumosos també havia la realitat de Catalunya creixent dels vermuts, i vam entendre que se'ls havia de donar veu i també se'ls havia de posar en valor, no? Si igual que els Premis Binari de Vins pretenen posar en valor el vi català i que es consumeixi vi català a Catalunya, vam entendre que tenint la riquesa que ja començava a veure's fa 9 anys de vermuts catalans amb marques històriques, que ja feia, bueno, que estaven des del principi i que s'estaven molt introduïdes, doncs que havíem de fer doncs, també defensa del vermut català, i per tant els premis neixen per posar en valor i donar a conèixer els vermuts catalans perquè es consumeixin a Catalunya, no? Llavors, bueno, això fa 9 anys i cada any doncs, hem anat creixent amb referències, i els premis són això: els elaboradors inscriuen els seus vermuts al premi i un parell de tastadors professionals, sommeliers, enòlegs, experts en el món de la cocteleria, etc., doncs tasten absolutament a cegues les mostres que es presenten i valoren les que més els agraden.
Mm-hmm. Aquest any ja s'han fet, encara no? A quina època de l'any es fan normalment?
Sí, sí, aquest any ja ho hem fet. Aquest any, bueno, diguem-ne, per les circumstàncies de l'any, que era any electoral, i com que a vegades els premis van lligats amb, diguem-ne, a algunes ciutats, en aquest cas el Binari dels Vermuts va molt lligat a Reus, que és la ciutat que els ha acollit els últims anys. Uh-huh. Nosaltres vam fer el mes de febrer, però normalment els fem a la primavera.
D'acord. I qui ha guanyat?
Doncs aquest any el millor vermut de Catalunya ha estat un vermut elaborat al Priorat, que es diu el Raval de Barcelona, que és del celler Ronadelles, que és un celler doncs, que està a la comarca del Priorat, i el seu vermut doncs, va ser el més valorat per tots els jutges. No? Ell va guanyar el de la seva categoria, que era el millor vermut negre, però després de totes les diferents categories es tria el millor, i en aquest cas els jutges van determinar que el Raval era el millor vermut català d'aquest any.
Mm-hmm. I a Reus, de fet, com comentaves, és on es fan els premis, però també és on es va crear el primer museu del vermut del món, no?
Correcte. Museu en un fantàstic edifici, que és l'Estació Enològica, que és un edifici modernista, que a més va acollir el tast final. És un dels llocs pioners en l'elaboració del vermut, no? I allà doncs també es va crear doncs el primer museu del vermut, efectivament.
Uh-huh. Ara imagino, Ramon, preparar ja la propera edició d'aquests premis, oi?
Correcte, sí. La propera edició serà la desena, i com que ja farà 10 anys, doncs per nosaltres és una edició molt especial, no? I el que intentem, doncs ja hi estem treballant, i treballarem doncs tot l'any encara per aconseguir que aquesta edició, la desena, sigui la que puguem arribar a tastar més vermuts. És a dir, la idea, l'objectiu que tenim ara mateix, ja veurem si ho podrem aconseguir o no, és fer el tast de vermuts catalans més gran de la història.
Déu-n'hi-do, estarem pendents a veure si s'aconsegueix aquesta xifra, no? Que segur que sí, perquè amb l'èxit que té el vermut aquí a Catalunya, doncs es podrà fer una celebració gegant, podríem dir, segurament.
Farem-ho.
Ramon Roset, director d'aquests Premis Binari, gràcies per parlar amb nosaltres del vermut i del vermut català. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per parlar de quin és el millor mètode per no morir-nos de calor a casa nostra. És millor el ventilador o l'aire condicionat? Destapem els mites de cadascun d'ells després de la publicitat.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sou més d'utilitzar ventiladors o d'utilitzar l'aire condicionat a casa vostra? Avui sortireu de dubtes, si és que en teniu. I si no sabeu quin dels dos escollim, doncs a partir del que explicarem ara, ja sabreu si és millor posar un o posar l'altre. Ho expliquem. I avui al programa també ens preguntem quant costa engegar el ventilador per combatre la calor aquest estiu. I és que quan es dispara el termòmetre per la calor s'engeguen també tots els dubtes per saber quin impacte pot tenir en la factura de la llum engegar el ventilador o l'aire condicionat. Si bé tothom té força clar que posar l'aire condicionat no és precisament una mesura de baix consum, amb els ventiladors no tothom ho té del tot clar. De fet, els experts diuen que és una opció força econòmica per mantenir el confort tèrmic i amb nosaltres tenim avui, perquè ens ho expliqui bé, el consultor energètic de l'associació Ecoserveis, l'Adrià Serarols. Adrià, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Clar, molta gent té por de fer servir el ventilador, potser per un fals mite, no?, sobre el cost que pot tenir la factura, oi?
Clar, sí. Bé, partint de la base de que molta gent igual no té clars molts conceptes del que és l'energia, no?, com pot ser la potència. I clar, el cert és que mentre l'aire condicionat té unes potències que són molt, molt més altes, no?, ja parlem de 2.000-2.500 watts, ja s'assimilaria més al que pot consumir un forn, un ventilador té una potència molt més petita. Estem parlant de 50, 40 watts, vull dir que seria l'equivalent a 3 o 4 bombetes LED, potser.
Mm-hmm. Quan estaria bé utilitzar aquest ventilador?
Clar, doncs hem de pensar que el ventilador no és que refredi l'habitatge, sinó que crea corrents d'aire, no? Llavors, clar, una corrent d'aire ens pot donar una sensació tèrmica d'estar 3 o 4 graus per sota del que és la temperatura real. Aleshores, clar, això si a casa estem doncs una mica per sobre de les temperatures de confort, no? Si estem, doncs, posa-li 28, 29 graus, allà un ventilador ens pot donar la sensació d'estar còmodes. Clar, si malauradament a casa estem a 33, aleshores per més ventiladors que posem sí que seguirem passant calor. Aleshores en aquests casos recomanaríem altres coses com fer servir un refugi climàtic o altres mesures.
Mm-hmm. Clar, tot i els avantatges que pot tenir en descartar, no?, aquesta, decantar-se, vull dir, perquè et va usar el ventilador per combatre la calor, també és important no abusar-ne, no?, perquè pot tenir, imagino, conseqüències per la salut, ens podem encostipar més, no? D'altra manera, imagino també que fa pols a l'aire del ventilador. Això com és? Com vosaltres què en penseu?
Clar, aviam, el ventilador sí que és cert que, clar, si el fem servir, és important tenir en compte que sigui un aire de qualitat de l'habitació i que sigui una habitació que estigui neta, no? Si no, doncs pot remoure pols, que després això ho podem inhalar. I per altra banda també no està directament exposat al ventilador molta estona, sinó podem començar a notar doncs, que se'ns ressequi la gola o inclús els ulls, no?
Exacte. Clar, per això és important doncs, limitar aquest ús del ventilador. És més sa, però, el ventilador que no pas l'aire condicionat?
Bueno, clar, diguem-ne que l'aire condicionat sí que et permet realment refredar l'habitatge i sí que té com a factor extra que resseca una mica l'ambient. Que a climes com el de Barcelona no seria un problema, de fet al contrari, perquè tenim un clima molt humit. El ventilador per això no ho fa. Llavors el ventilador en aquest sentit no és que modifiqui molt la qualitat de l'aire. Clar, el que sí que té és que si només fan servir el ventilador i ho tenim tot tancat, doncs al cap de moltes hores al final sí que tindrem la necessitat de ventilar. Que, bueno, això sí que recomanem fer-ho, doncs, sobretot quan s'hagi post el sol o durant la nit, allà sí que si volem obrir durant tota la nit, doncs no seria problema per renovar una mica l'aire de l'habitatge.
Clar, abans comentaves una mica així per sobre, no?, les altres opcions que tenim de no només utilitzar el ventilador i l'aire condicionat. Quines serien les més freqüents que podríem utilitzar, no?, que tothom té el seu abast i la més adequada, podem dir, en aquesta època de l'any, tant per les saluts com per no morir-nos de calor?
Doncs, aviam, hi ha moltes coses que podríem fer. La primera, que és important, és saber com ventilar, que això, bueno, tothom ho fa, però no es tracta d'obrir potser totes les finestres, sinó d'obrir-ne un parell o tres que estiguin enfrontades, no?, per mirar de crear un corrent i mirar de fer-ho, sobretot, com dèiem, en les hores del dia, que l'aire que ens entri sigui més fresc. A les hores centrals del dia, no?, que és quan fa més calor, si, per exemple, no estem a casa perquè hem sortit a treballar o pel que sigui, allà recomanaríem tancar finestres i persianes, si en tenim, per evitar que el sol ens escalfi tot el que és l'estança, els mobles, no?, que això és un calor que després costa de treure de l'habitatge. A banda d'això, important, superimportant, mantenir la hidratació, beure aigua preferentment, 2 litres al dia, mirar de cuinar o basar l'alimentació en menjar que sigui més fresc, que no requereixi cocció, com pensar amanides, gazpachos, fruites o aliments que requereixin poca cocció, no?, per intentar evitar, doncs, fer servir el forn, per exemple. Sí que les dutxes, sí que pot ser útil, doncs, fer una dutxa abans de dormir per ajudar-nos a descansar millor. Intentar sempre que siguin dutxes curtes i quan sigui 5 minuts millor, perquè ja sabeu que estem en període de sequera. I d'això, com dèiem, si veiem que casa és complicat, bueno, no podem assolir confort, doncs mirar de fer servir altres espais, com poden ser els refugis climàtics, que poden ser tant espais interiors, no?, com centres cívics, biblioteques o fins i tot centres comercials, no?, que siguin espais climatitzats, o si no, espais exteriors, com poden ser parcs on hi hagi zones verdes, punts d'aigua, etcètera, etcètera.
D'acord, doncs, clar, és que amb aquesta calor és complicat, no?, saber una mica on anar, què fer, perquè la gent es desespera, perquè estem immersos, doncs, en aquesta onada de calor que no ens ho posa gens fàcil. Però segur que amb aquests consells que ens has donat, Adrià, doncs ens podrem adaptar una mica millor dintre de tot.
Esperem que sí.
Doncs moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest ús del ventilador, els pros i els contres d'utilitzar-lo, també pel que fa a l'aire condicionat, doncs aquesta factura caríssima que ens arriba i també, doncs, els beneficis que en un altre cas, doncs, pot tenir i les altres mesures que podem prendre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un model de cor fet a partir de cèl·lules mare ha permès explicar per quin motiu una mutació genètica afecta de manera diferent dos germans amb la mateixa malaltia cardíaca. La investigació l'ha fet l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i ara s'ha vist que un dels germans té una variació genètica addicional que fa que la seva cardiomiopatia sigui molt més greu que la de la seva germana. Per tant, els resultats confirmarien que tenir l'alteració genètica no és l'únic factor que determina com serà la patologia. Sobre el tema volem parlar amb el líder del projecte, el doctor Ángel Raya. Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Claro, este estudio abre la puerta, ¿no?, a hacer diagnósticos mucho más individualizados, ¿no?, y con menos efectos secundarios para los pacientes, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, el diagnóstico genético se está haciendo desde hace mucho tiempo y se está haciendo muy bien.
lo que nosotros estamos aportando es un grado más de detalle, viendo que aparte de los genes que ya conocíamos que eran importantes para el riesgo de determinadas enfermedades, hay otros factores mucho más personales o menos frecuentes que no se dan en tantos pacientes y que conociéndolos nos permite pues predecir con mucho más fino el tipo de riesgo que van a tener.
¿Cómo es esto que habéis descubierto, que no afecta igual a los dos hermanos? Cuéntame un poco este estudio que habéis hecho y lo que habéis visto, esos resultados.
Bueno, es el gen donde hemos encontrado la variante, o sea, es una variante que se presenta, que un pequeño porcentaje de la población tiene, pero que es una variante en un gen muy conocido, que ya se había implicado mucho en problemas cardíacos, pero esta variante en concreto no, probablemente porque la tiene tan poca gente, no se conocía que tuviera ningún efecto perjudicial. Y ha sido gracias a este tipo de estudios, al tipo de tecnología que hacemos, que hemos podido interrogar directamente. ¿Esta variante, este cambio de DNA, tiene algún efecto perjudicial o no? Y es cuando hemos visto que sí.
¿Y esto de que una enfermedad pues puede afectar diferente a dos hermanos que al final tienen pues la misma mutación genética, a qué se debe?
Es algo muy común, en muchas enfermedades sucede, y yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta más de que cada paciente es un mundo, no, por muchos motivos, sobre todo porque está expuesto a ambientes distintos cada uno de ellos, y el papel de la epigenética y de la influencia del ambiente es fundamental. Pero incluso dentro de las bases genéticas lo que estamos viendo es que no solo son uno o dos genes, sino que es la interacción de múltiples factores genéticos que hace que al final una enfermedad se manifieste de una forma u otra. En el caso de esas enfermedades cardíacas es extraordinariamente evidente, pero hay otras muchas enfermedades donde también sucede.
¿Y cómo es la historia de estos dos hermanos? ¿Son hermanos jóvenes? ¿Son mayores?
Ahora ya están en su edad media. Cuando se diagnosticó la enfermedad en el primer paciente, el hermano tenía 18 años y acudió con una clínica ya con unas manifestaciones muy graves y requirió implantarle un desfibrilador muy poco después. Es una enfermedad, lo que caracterizamos normalmente como una enfermedad cardíaca, una hipertrofia cardíaca muy, muy severa. Y la hermana está en sus 40 y pico ahora y no tiene nada.
Claro. Claro, también hacer un corazón, ¿no?, con células madre también es un trabajo y es un avance importante. ¿Esto cómo lo habéis podido hacer y cómo van estos avances también en medicina?
Pues es un campo muy, muy activo de investigación, porque nosotros hemos conseguido ver alteraciones en el modelo que hemos hecho, pero no es un modelo que permita ver cualquier tipo de alteraciones. Eso también no es un... por ejemplo, si las células de los pacientes tienen problemas solo cuando son muy adultas, o asociados con la edad, por ejemplo, eso es algo que nosotros todavía no podemos ver en el laboratorio, porque las células que producimos son mucho más jóvenes. Eso es una de las limitaciones que tiene esta tecnología por ahora, en la que hay muchos grupos, incluyendo el nuestro, trabajando intentando hacer modelos en el laboratorio lo más cercano posible a los pacientes. En este caso eran lo suficientemente fidedignos como para reproducir las alteraciones del paciente en concreto, pero en otros casos no hemos sido capaces porque probablemente los modelos no están suficientemente avanzados.
Y los avances, como comentabas, cada vez son más también, ¿verdad?
Sí. Hay muchos grupos en el mundo trabajando en intentar que estas células se parezcan, las que generamos en el laboratorio, se parezcan lo más posible a las células de las personas, de los pacientes en nuestro caso, porque eso lo hacemos, pero las células de las personas. Pero claro, cultivar las células en el laboratorio es muy distinto de que estén en una persona. Y entonces darle las condiciones que requieren no solo para que funcionen, sino para que se integren con otras células y puedan hablar. Es mucho más complejo de lo que puede parecer, pero se están haciendo avances muy, muy importantes en ese campo.
Claro. Pues, doctor Ángel Raya, líder del proyecto, gracias por hablar con nosotros, por contarnos esta historia y a seguir trabajando en estos avances para la salud de todos. Gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias. L'Ozempic, que es fa servir per la diabetis de tipus 2, és un medicament que porta esgotat pràcticament setmanes en les farmàcies espanyoles per un ús indegut com a producte miraculós per aprimar-se. I tot i que a Espanya no està indicat per la pèrdua de pes, alguns metges l'han receptat. Aquí a COPE Catalunya i Andorra en parlem amb Ariadna Condon, coordinadora de les farmàcies del Barcelonès Nord. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Els pacients amb diabetis de tipus 2, aquesta malaltia que pateixen més d'uns 5,3 milions d'espanyols, porten mesos amb problemes per trobar un dels fàrmacs més receptats per tractar la seva malaltia. Com pot ser això? Com pot ser que falti medicaments de l'Ozempic pels diabètics? Com
Correcte,
pot ser que passi això?
Des de l'últim trimestre de l'any passat ha començat a haver problemes de subministrament de l'Ozempic, concretament, bueno, i també d'altres, i el laboratori comercialitzador doncs, va indicar a l'Agència Espanyola del Medicament que era degut a un augment de la demanda d'aquest tipus de productes. Que en el nostre, que l'estat espanyol estan indicats per diabètics tipus 2 amb obesitat.
Clar, llavors, una persona que és diabètica de tipus 2 que no tingui obesitat, pot prendre aquest medicament?
Clar, això ja sempre va segons la prescripció del metge, però la fitxa tècnica del medicament indica que està
és específica
per aquest tipus de pacient.
Per aquest grup. Exacte.
Correcte.
I en canvi,
i sobretot en l'estat espanyol, que, que està finançat per pacients diabètics tipus 2 i amb obesitat.
I en canvi hi ha persones amb obesitat que no tenen diabetis i que també l'han utilitzat.
Correcte, hi ha un augment de la demanda, hi ha prescripcions, sí que és veritat que nosaltres doncs, quan ens arriba la prescripció tampoc saps no, la història clínica del pacient, no la veiem, però sí que et puc dir això, que ha hagut un pic de la demanda d'aquest tipus de productes.
Us heu trobat amb alguna situació semblant a aquesta en un passat, que hi hagi un medicament específic per unes persones, per unes persones que tenen una malaltia, i que s'hagi esgotat per un tema completament diferent?
Tipus de que s'estigui fent algun mal ús o un altre ús?
Sí, exacte. Com per exemple
de
aquest.
Medicaments. Hi ha desabastiments de molts medicaments. Normalment venen per un augment en el pic de la demanda. I esgotar-se per altres factors, ara mateix que jo me'n recordi, no.
O sigui, estem parlant d'un fet anecdòtic puntual d'aquest medicament.
Que jo recordi i que jo et pugui dir, sí, ara mateix, desabastiment perquè s'utilitzi el medicament per altres causes, no me'n recordo de cap ara mateix.
A més, es tracta d'un medicament que, si no m'equivoco, requereix prescripció mèdica i prendre-ho sense diagnòstic mèdic i, per descomptat, sense recepta d'un facultatiu, pot posar en risc la salut d'aquells pacients que l'estan prenent pel seu compte.
Correcte, és un medicament que va sota prescripció mèdica, amb recepta mèdica i amb un control mentre la persona l'està utilitzant.
També ha sigut un medicament que ha aconseguit certa popularitat a través de les xarxes socials, perquè moltes persones l'han com recomanat. I clar, això no és propi d'un producte sanitari com a tal, no? Hem estat davant d'un boom mediàtic amb aquest medicament?
Home, sí que és veritat, el problema del sobrepès, no? Podríem dir que és una pandèmia actualment, és un tema que preocupa, és un tema que a la gent l'importa, l'interessa i els productes miraculosos doncs, sempre han estat. I en aquest cas, clar, estem davant d'un medicament que necessita prescripció mèdica i uns controls. Llavors, sí que és veritat que surti en xarxes i que es doni publicitat, doncs no seria una cosa adequada. La persona hauria d'anar al seu endocrí i comentar el problema que té.
I quines mesures s'estan prenent respecte a aquest desabastiment? S'està recuperant, al ser conscients del problema, s'està recuperant aquest desabastiment? Torna a haver-hi el medicament a les farmàcies?
Mira, actualment el servei és intermitent. És a dir, des del Consejo Oficial de Farmacèutics s'està demanant doncs, una distribució controlada perquè arribi Exacte. Homogèniament a tothom. Val? No, mm-hmm. Que no es sí. pugui demanar a una persona moltes quantitats. Llavors anem rebent intermitentment. Val? Hi ha una distribució restringida, podríem dir, i aleshores, doncs, mira, per exemple, el meu cas personal, doncs, vaig rebre al novembre algunes unitats, ara al gener algunes altres, i així mica en mica, i d'aquesta manera, doncs, la llista d'espera que tenim dels clients que els interessa, doncs, anem trucant-los.
Clar, ho fareu d'aquesta manera, no?, el fet de prioritzar l'ús d'aquest tractament?
Des d'octubre, que va començar el desabastiment, ja l'Agència Espanyola va comentar als prescriptors que sobretot només es prescrivís l'Ozempic als pacients amb diabetis tipus 2 i els pacients que estaven amb aquest tractament i no podien continuar-lo tenen altres alternatives terapèutiques que molts d'ells doncs, ja han hagut de canviar perquè no trobaven el medicament per poder continuar. Però l'Agència Espanyola i hi ha un vademécum molt ampli que permet fer un altre tractament amb una altra medicació.
O sigui, els pacients que utilitzaven aquest medicament s'han vist obligats a canviar el seu tractament per aquest desabastiment. És una cosa molt greu.
És una cosa que a vegades és comú amb el desabastiment de medicaments i a vegades que hi ha medicaments que no tenen substitució, que no es pot donar un altre exactament igual... I aleshores s'ha de fer una altra alternativa terapèutica.
I en aquest cas hi ha hagut alternativa, no?, d'un altre medicament, com deies?
Correcte. Hi ha alternativa terapèutica, la persona va al seu metge i se l'adapta la posologia i la via administrativa pel seu medicament. I la seva malaltia, que és la diabetis, la tindrà controlada sense problema.
I quina solució posaríeu al fet aquest, perquè no torni a passar aquest desabastiment i no s'aprofiti, entre cometes, la gent que no té per què prendre aquest medicament i poden optar altres opcions? Què aconsellaríeu?
Jo crec que és important doncs, tenir molt clares la via de prescripció, no? el target de persona a la qual està indicat aquest medicament, i només prescriure-ho a aquestes persones, tant sigui finançat com no finançat. I a partir d'aquí, doncs, probablement el distribuïdor ha de fer els números per saber quina quantitat ha de fabricar.
Exacte. Envia els medicaments no? de manera limitada a les farmàcies perquè ho puguin tenir les persones que realment ho necessiten, no?
Correcte. Doncs... Es va servint a poc a poc i de manera perquè pugui arribar a tothom doncs de la manera més homogèniament possible.
Això mateix. Doncs moltíssimes gràcies, Ariadna Condon, coordinadora de les farmàcies del Barcelonès Nord. Seguirem de ben a prop també aquest tema. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona escoltem la història personal d'una persona que pateix autisme. Ara tornem.
I ara què? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra
luego,
ya
además,
en cope.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ajuda les persones que tenen el mateix que tu. Això és el que fa la Raquel, la presidenta de l'Associació per l'Autisme. En parlem amb ella. Investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya i de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell han desenvolupat una aplicació per dispositius mòbils que presenta informacions i consells adreçats a persones que es relacionen amb nens o adults amb trastorn de l'espectre autista. L'aplicació, disponible per dispositius Android i iOS, es fonamenta en un recull de vídeos de professionals acreditats del Parc Taulí pensats per familiars, amics i educadors dels afectats, però també per professionals de l'àmbit sanitari, educatiu o laboral que els tracten o els donen suport. I precisament una persona que s'encarrega de donar aquest suport i que a més pateix el trastorn en primera persona és la Raquel Montllor, la presidenta de l'Associació per l'Autisme, amb qui volem parlar de la seva història i de com és el seu dia a dia. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu, Raquel, pateixes, no?, aquest autisme.
Sí, jo tinc autisme, sí, sí.
I com ho viviu en primera persona? Ets la presidenta de l'associació, ho portes tot al teu càrrec, no? I com viviu això amb la resta de persones que també són iguals que tu, que també ho pateixen?
Doncs com que tenim una altra visió de veure les coses, doncs crec que era l'oportunitat perfecta de donar-nos visibilització, perquè doncs tenim la sensació que no ens veuen. I com que ja som quasi un 1,23% de persones amb autisme, però no rebem els suports necessaris que necessitem. Per exemple, vam fer un manifest i després vam fer unes diferents reivindicacions. Si vols et puc comentar algunes de les reivindicacions
sí,
que tenim. Doncs mira, doncs una de les reivindicacions, doncs vam, comento algunes, doncs el que volem són diagnòstics que siguin fets per la sanitat pública, per a persones adultes, perquè el que ens trobem és que hem d'anar a centres privats a fer el diagnòstic i haver de pagar. Mm-hmm. Després, una altra és que volem especialistes de psicologia, psiquiatria i neurologia que estiguin actualitzats amb autisme. També necessitem unitats especialitzades d'autisme a la sanitat pública.
Sí.
Després, l'autisme a nivell femení està infradiagnosticat, és a dir, no es detecta. Hi ha un 70% que ha sortit en diferents mitjans de comunicació que no estan diagnosticades les dones autistes. I sí que existim, i és el que et comentava. Després també que no tenim un trastorn, sinó que tenim una condició neurològica. I després hi ha paraules, per exemple, estem identificats com a TEA, que el TEA, les lletres, impliquen ja directament un trastorn de l'espectre autista. I nosaltres, per exemple, entenem que és com una condició de l'espectre autista, és una condició que forma part de nosaltres. Després també volem teràpies de la sanitat pública. També professionals de l'educació que estiguin informats i actualitzats en l'autisme per una escola inclusiva. També volem adaptacions a l'escola i a les feines. Després, que s'apliquin els protocols anti-bullying, que per exemple hi ha tutors entre iguals, hi ha dos projectes, i després hi ha un mètode que s'aplica a Finlàndia, que és el mètode Kiva.
Mm-hmm.
Després, també que els autistes tenim 10 vegades més possibilitats de caure en suïcidi en respecte a la població neurotípica. Quan dic neurotípica, és els normals, com
sí,
diguéssim, les persones que són diferents, mm-hmm, a nosaltres. Després també volem prevenció en el tema dels suïcidis i també doncs que l'autisme lleu, que això que diuen que estem classificats per números, és a dir, l'1, 2, 3, doncs que l'autisme lleu, que és l'1, comenten que no existeix, però és que hi ha autismes invisibles que la gent no veu. És a dir, un autisme amb grau 1 podem passar com a normals, perquè no tenim identificació externa que ens visibilitzi, saps?
Clar.
És a dir, passem com invisibles.
Clar.
Després també tenim que les persones autistes, les adultes, sobretot tenim una taxa d'atur del 80%.
Exacte. Sobre això volia preguntar-te, sí.
Sí.
Digue'm.
No, comenta'm, tu interrompes.
Sí, que hi ha un 85% de les persones amb autisme que no tenen feina.
Exactament. I a més, que no tenir feina, a part que... clar, la feina el que fa és que ens estructura el dia, és a dir, surts de casa i tens un repte a fer, és a dir, qualsevol persona doncs, té el seu horari, tindrà un sou i després pot destinar-ho a fer altres coses, per exemple, acabar de treballar, pot sortir amb amics, pot anar a casa, no sé, té el seu oci, però què passa? Si tu no tens feina... tampoc seràs independent, és a dir, passes a ser una persona dependent de la família o després que vagis a voler fer un oci o activitats extraescolars i els rebutgin per ser diferent, també pot ser que passi. Però la feina crec que és el que dona estabilitat, et dona motivació perquè, i a més fins i tot et dona com una certa autonomia, independència i sentir-te feliç i que et sents útil. Al moment que no tens la feina, doncs, no sé, et pots, no sé, bloquejar o entrar en moments d'ansietat. Clar, perquè vols fer com els altres, perquè tu veus la gent.
Exacte.
Tu no estàs d'aquest món a part. Tu vius en aquest món.
Mm-hmm.
I clar, si t'exclueixen, si... Clar, és que és molt important que la gent tingui feina. Encara que sigui, no sé... Clar, no seria una jornada laboral sencera, clar, però si t'ofereixen hores, pues, bueno, són hores que tens i pots fer-ho tant teletreball, gràcies a allò del Covid es va descobrir el teletreball, o fer presencial, però que tingui, i a més que hi hagi un acompanyament, suport de la feina. No que, normalment el que es fa és que t'exigeixen... a fer determinades coses als temps, és a dir, com les persones neurotípiques, normals. Clar, si tu no fas, ja t'excloeixen també.
Mm-hmm.
És a dir, hi ha molt de capacitisme, és a dir, si tu no ets capaç de fer això, fora.
Ja. Clar,
i clar, i tenim els nostres temps també, saps?
Clar, sí. Clar, l'autisme el pateix un de cada 80 catalans... I tu, per exemple, Raquel, com ho vius, això, en el teu dia a dia? Com t'afecta?
Doncs jo, per exemple, et puc dir que tinc sort i estic treballant en una feina de teletreball. Estic a la Federació Catalana d'Autisme, ara, actualment. Tinc la meva estructura diària, és a dir, dedico al matí a fer la feina de la federació i després ja faig, com una persona normal, doncs les tasques, perquè tinc família, doncs el que fa una família normal.
Mm-hmm.
És a dir, que tinc tota l'estructura ja feta. Per això que normalment el dia a dia és com el d'una persona normal.
Exacte, i per això vols reivindicar també això perquè la resta de persones com tu també tinguin aquesta oportunitat, oi?
Clar, i el que vull és que tothom tingui l'oportunitat. El que passa que ens trobem que falta que algú cregui en nosaltres i ens pugui donar l'oportunitat d'accedir a llocs de feina, perquè tenim molts interessos. No és patologitzar ni posar el dèficit, perquè clar, és que la paraula en general ja trastorn ja implica, saps, una dificultat. Només miren les dificultats, no les fortaleses que pot aportar, les capacitats, les habilitats, és que s'ha de preguntar. I clar, a vegades no hi ha els espais per perquè ets dormint bo, perquè ets dormint veu, i a vegades parlen altra gent sobre nosaltres i gent que podem parlar. Hi ha gent que no pot parlar i, clar, els que no poden parlar necessiten el suport de les famílies que parlen per ells, per exemple. O si no, clar, no sé, depèn de les tecnologies, doncs, utilitzant l'ordinador o pictogrames o fotografies. Clar, depèn, sobretot, de la numeració, i és que no l'entenc així. Per mi la numeració són els diferents tipus, és, per mi són les necessitats que necessiten, és a dir, va per necessitats, és a dir, el lleu necessitarà el millor menys que un que moderat, per exemple, que és el 2, o de molt més de suport. Clar, jo vull suport a tots. Per mi, en qualsevol moment pots passar d'un nivell a un altre, és a dir, pots tenir moments de, per exemple, el que et dic, els lleus, podem tenir una desregulació emocional increïble, tenir mutisme, tenir fòbia social, tenir altres problemes que fa que no parlem. És a dir, podem passar d'un extrem a l'altre, i el que va molt bé és tenir l'autoconeixement. És a dir, si tu et coneixes, aniràs buscant estratègies per anar superant aquestes dificultats, però també valorar tot el que tens, fortaleses, capacitats, que té, i a més que cada persona és un món diferent. Sí, no perquè una persona vegis que té moltes capacitats, tu has de valorar cada persona, cada individu, fer-li el traje a mida, és a dir, en tots els aspectes de la seva vida, acompanyar-lo en tot, no només en una cosa, sinó en tot, és a dir, has de mirar la família, l'entorn, els amics, és a dir, tot el del teu voltant, és a dir, que ho tinguis cobert tot, i sobretot això és que crec que és el més important.
I tu, Raquel, com has arribat a pensar tot això? Suposo que haurà sigut un procés llarg, no? Quants anys fa que pateixes autisme, o que ho tens diagnosticat, més ben dit? I com has arribat a fer aquest pensament, no? Aquesta evolució interna teva, fins a arribar a aquest punt en el que estàs ara, de voler ajudar els altres?
Va, et faria un resum llarg, perquè és bastant llarg. A veure, jo ho notava que era diferent ja des dels 4 anys, perquè veia que tothom ho tenia tot fàcil, feia amics ràpid, s'ajuntaven després a l'escola a fer activitats al parc, el que sí, però jo no. A mi em costava moltíssim i no encaixava enlloc. I clar, què passava? Que estava pol·lulant, em quedava amb les que estaven més solitàries, com siguéssim, però jo tinc una estratègia que és que observava molt, se copiava molt, i cada dia doncs anava a veure si em podia afegir en algun grup, a veure si encaixava, per exemple, les populars, després em vaig anar a interessos particulars, bueno, anava pol·lulant. El que passa que quan arribava a casa, el que feia era entrenar-me davant d'un mirall a veure què passava, perquè cada vegada que intentava un dia anar i intentar ficar-me en un grup, m'excluïen. Clar, i això va ser diversos intents. Què passa? Doncs vaig passar la primària, vaig canviar de centre, vaig anar a un altre, vaig perdre les amigues de la primària. Després, a l'acabar, doncs vaig decidir a veure què podia fer, doncs a veure, perquè vaig descobrir que tenia molta capacitat d'estudiar. Doncs el que vaig fer va ser, la primera carrera va ser educació social, que era per conèixer tot el que és fora de l'entorn escolar. Després vaig fer psicopedagogia, que era per poder entrar, és a dir, cobrir tota la part educativa, és a dir, des d'educació infantil, escola bressol, fins a instituts. El que passa que van canviar la llei i després només podies treballar en instituts. Finalment vaig estudiar magisteri d'anglès, i vaig anar a l'estranger a treballar en un campament de discapacitats psíquics. Després vaig estudiar el màster d'educació especial, i allí va ser explicant-me totes les discapacitats en el màster, Van explicar dificultats d'aprenentatge, TDAH, com ho van diagnosticar als 35 anys, i allà vaig descobrir que no se coneixia que era l'autisme, i m'ho va explicar un equip de Mutua Terrassa. Doncs allà vaig decidir doncs, que volia saber més del tema i vaig fer les pràctiques al Centre de Salut Mental de Mutua Terrassa. I també vaig tenir l'oportunitat d'estar en una escola de vacarisses a quart de primària i fent les pràctiques. I després, clar, quan vaig acabar el màster, el 2012, doncs, no sé, és que vaig tenir la sensació que m'estaven descobrint algú que jo estava buscant. És a dir, jo sempre tenia la inquietud de saber què em passava, perquè no tenia les paraules ni res, però tenia les sensacions. I va ser, doncs, tenir el màster, doncs, que em van diagnosticar el que és l'autisme als 40 anys.
I ara quants anys tens?
Ara tinc 49.
Mm-hmm. Fa 9 anys d'això.
Sí.
I llavors vas començar, no?, amb aquest procés de voler conèixer-te més a tu mateixa, no?, i també de fer aquesta evolució i aquest aprenentatge, no?, sobre el tema.
Sí, exactament. Em volia conèixer. El que vaig fer és fer, el que es diu típicament, és fer un flashback, és a dir, revisió en moments de tota la teva història, dels 40 anys passats. Em van donar, clar, a posar-me el diagnòstic per escrit. Clar, vaig pensar, jolín, és que ara sóc rara i seré rara per sempre, saps? És la sensació, jolín, jo em notava i ara algú m'ho ha escrit en paper. Ara ho tinc diagnosticat. Clar, i vaig trobar paraules, perquè jo el que buscava sobretot eren paraules. Per exemple, assetjament, ho vaig identificar amb coses de primària i secundària, l'ansietat, depressió que tenia a dins, que jo notava, però estava a dins, i també, saps?
Clar, vas trobar les respostes a tot el que t'havia passat els anys anteriors.
Sí, exacte, sí, va ser com...
S'havies encaixat les peces del puzzle, no?
Sí, sí.
De tot el que t'havia estat passant abans.
Clar. I és això, que jolín, però esperar 40 anys, i és que sempre dic... jo vull evitar que la gent passi a tenir el mateix que jo vaig tenir.
Yeah.
I la manera, bueno, a part que em van fer després del diagnòstic, em van fer moving a la feina, em vaig haver de reinventar. I la persona que va creure en mi va ser el meu marit. I em va donar l'oportunitat de començar a fer xerrades. Saps? I va ser l'inici, va ser un 18 de febrer del 2016, i gràcies a ell, des de llavors, és que hem anat per tot Catalunya a fer xerrades.
I ajudant els altres, també.
I ajudant
també.
A altres, exacte. Clar, perquè jo no vull... Jo és que sento, he anat a moltes xerrades de professionals, i això, i diuen, és que podien haver... Ara poden diagnosticar a partir d'un any.
Ja.
A gent... Ja, a nens i nenes, el que passa que encara hi ha, com es diu, l'estadística encara posa quatre nens per una nena. I per mi no és així, per mi jo diria que és un nen o una nena. Però què passa? Que a l'estudi recent, vull dir un estudi de Tarragona, és que posava el 2%, només la zona de Tarragona. Però, clar, és estudis fins als 17 anys. Després, adults, jo no he vist cap estudi per adults ni vellesa. I arribem a la vellesa.
Clar.
Existim. No ens curem als 17 anys.
Mm-hmm.
És a dir, per això que ja... clar, és el que tu dius. Vaig encaixar les coses que em passaven abans i ja tenia les paraules i la manera que vaig trobar jo de poder ajudar la gent i fent xerrades.
Exacte.
I després em vaig reinventar. Educació m'han fet fora i vaig passar a conèixer entorns que jo sent docent ni els coneixia. És a dir, em vaig ficar les bosses de... és diferent de docent, és una categoria inferior, que són els de personal laboral, i allà són auxiliars d'educació especial i educació especial. Doncs allà vaig conèixer entorns que no sabia. Allà vaig conèixer balladors. Allà vaig conèixer persones que es dediquen a bueno, cada escola funciona de diferent manera i clar, pot ser que entris en un lloc i tinguis, no sé, alumnes amb característiques conductuals o altres, te'n vas a un altre centre, tinguis alumnes amb altres diversitats o, no sé, o que tinguis només un o dos alumnes. Clar, això ja cada escola funcionament funciona de determinada manera. Pues, em va obrir un món que jo només sent docent no veia, saps?
Yeah.
I amb aquesta bolsa vaig descobrir altres entorns. I després d'acabar aquí, doncs, vaig anar al món de la discapacitat. Al món de la discapacitat em refereixo a que vaig conèixer el prelaboral, centres ocupacionals, centres d'educació especial i centres especials de treball. Però jo sent pacient, és a dir, jo usuària, no treballadora, saps, que ni monitora ni això, jo era pacient. És a dir, vaig passar de ser professional a ser pacient, usuària o així. Doncs vaig conèixer altres entorns que no en tenia ni idea. I vaig conèixer companyerisme, moltes amistats vaig fer. Bueno, també volia arreglar les coses, no sé, volia ser activista, no sé, em va sortir la vena activista, com si autista, part, també de salut mental, perquè se'm va juntar el trastorn mixt ansiós depressiu, també, i em vaig ficar també amb associacions de salut mental com a activista, també. És a dir, que perquè volia tenir cobert tot. És que jo el que vull...
Sí.
Bueno, tot cobert vol dir des de la infància fins a la vellesa. Conec tots els entorns, he treballat en tots i bueno, és que vull ajudar-los, acompanyar-los. L'acompanyament és molt important, però en tots els nivells i intentar fer xarxes.
Sí, al final, Raquel, has demostrat, no?, aquest afany de superació, no?, tant per tu com també pels altres, voler ajudar els altres i també encaixar aquestes peces de la teva vida, no?, que en aquell moment eren una incògnita, que et faltaven i que ara per fi ja les tens al teu abast, saps perfectament el que tens, el que et passa i vols també mostrar això a la resta de persones que passen pel mateix, no? Això és molt, molt valiós, és d'admirar també. I ara, de fet, haurem de parlar també amb el teu marit, no?, que em sembla que el tens per allà. A veure també què ens explica ell i com ho està vivint. Gràcies, Raquel, per la teva superació i a seguir endavant, com fins ara.
Molt bé, d'acord. Moltes gràcies. Ara te'l passo.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Marcos, ets el marit de la Raquel, oi?, que pateix autisme i que també és la presidenta de l'Associació d'Autistes de Catalunya.
Sí, soc el marit.
Des d'una segona pell, com vius això? Com ho veus en segona persona?
A veure, mira, jo, si vols que et digui la veritat, el tema de... per reduir-ho d'alguna manera, allò de què seria estar casat amb un autista, jo això no t'ho puc dir, perquè segur que alguna persona que estigui visquent amb una parella autista tindrà coses a dir-te diferents a les
clar,
que
clar.
Tinc jo. És a dir, jo puc dir, per dir d'alguna forma, com és estar casat amb la Raquel. En aquest sentit, jo crec que, em sembla que ja t'ho anava dient abans, nosaltres fem una vida molt normal.
Completament normal, exacte.
Sí. És a dir, de fet, de vegades fem una mica així de cachondeo, per dir-ho d'alguna manera, de que jo penso que a mi el fet de que la Raquel sigui autista, però sí que potser alguna vegada és així com una mica més... doncs podem tenir problemes de comunicació, que no ens entenem bé o alguna cosa d'aquestes, però sí que és veritat que jo crec que és una frase que es pot aplicar a moltes famílies o a moltes parelles, és a dir, jo m'imagino que tothom que visqui en parella doncs en algun moment haurà tingut la sensació de que la seva parella no l'entén. Això no vol dir que per dir-ho d'alguna manera, que la Raquel... o sigui, que a mi no m'entengui la Raquel o que jo no entengui la Raquel, és a dir, crec que és un sentiment... com et comentava abans, com molt normal.
Mm-hmm.
De fet, de vegades fins i tot és més fàcil. Pensa que, jo no sé si això és generalitzable, però una de les coses que a mi habitualment la Raquel em diu que s'associa amb el tema de l'autisme és el tema de que, sense anar més lluny, no saben mentir o menteixen molt malament. Llavors, això a nivell de confiança a nosaltres ens ho facilita, saps? És a dir, jo estic convençut que, per dir-ho d'alguna manera, la Raquel és impossible que m'enganyi en res, perquè no en sap, saps? Mm. Llavors, per això t'ho comentava, és a dir, en realitat, quan algú pregunta, ostres, com sé estar casat amb un autista? Doncs, home, no ho sé, però que jo crec que tenim coses que són com molt normals i molt habituals. Fem una vida molt, molt senzilla, és a dir, potser la Raquel sí que fa, per la seva voluntat d'activista i tal, sí que es mou moltíssim, però a part d'això, doncs anem a treballar, bueno, ja no, perquè ja té de treballar, ja té capacitat de treballar, però sí que estem a la feina, després fem coses plegats, anem al cine, cuidem del nostre criu, és a dir, sense problemes.
Com una família, no?, normal, una sí. Vida normal, completament normal.
Sí.
I amb l'Associació d'Autistes de Catalunya, tu també hi participes?
Bueno, jo estic aquí una mica donant suport a la Raquel.
Uh-huh.
És a dir, pensa que l'associació de la Raquel, per dir-ho així, que no és només de la Raquel, eh? Jo t'ho simplifico així.
Sí, sí, sí.
Una de les coses que té d'importants és que és una associació d'autorepresentació.
Exacte.
És a dir, jo per començar, jo no puc estar a la seva associació perquè jo no estic diagnosticat. Jo ja no dic que si sóc autista o no, no ho sé. Jo com a mínim et puc dir que no estic diagnosticat. Llavors, jo estic una mica doncs, apoyant-la com a marit, però com l'apoyaria en qualsevol cosa que fes. Ara, per exemple, està fent el doctorat en Psicologia Clínica d'Autònoma, doncs allà estem també. És a dir, el que ella necessiti, amb mi en té al darrere, com quan jo necessito algú, jo la tinc al darrere.
Uh-huh.
Però sí que és veritat que l'associació, per ser un tema, a més d'autorepresentació, que em sembla fantàstic, és a dir, perquè és una mica el que et comentava la Raquel, els autistes, per dir-ho d'alguna forma, no es curen quan compleixen la majoria d'edat, per tant, jo penso que han de tenir una veu pròpia i que no només sigui tot sempre el suport, que és molt necessari, eh? Jo no dic que no, faltaria més, però que no només depenguin del suport de famílies i amics, que evidentment és superimportant que estiguin allà, però que tinguin la seva pròpia veu també és molt, molt important.
Exacte. Comparteixes, doncs, tot el que ha dit la Raquel, no?, de tot el que falta encara per evolucionar, no?, i per aconseguir en aquest món.
Sí, jo crec que sí. Sí, és a dir, en aquest sentit, a veure, nosaltres ho visquem molt en el dia a dia. Jo estic totalment d'acord. És a dir, sí que és veritat que s'acostuma a parlar més de l'autisme en l'època infantil o en l'etapa infantil, però si no he sentit malament és una mica el que et comentava la Raquel. És a dir, aquests nanos o aquestes nenes creixen, fan la majoria d'edat, surten al món, per dir-ho d'alguna manera, busquen feina, busquen casa, com tothom, com mm-hmm. tots hem fet. Després doncs, es jubilen, tenen família, és a dir, aquest tipus de coses. Llavors és important que no associem el que seria l'autisme només a l'etapa infantil, perquè després, per començar, doncs, et pots trobar casos com, per exemple, el de la Raquel, que hagi rebut el diagnòstic als 40 anys. Yeah. Que això li ha suposat un vaivent i una recerca de diagnòstic que realment ha estat molt esgotador.
Mm-hmm. Sí, sí. Al final que no associïn, no?, aquesta majoria d'edat amb una incapacitació, sinó que es diagnostiqui de petits, no? No com li va passar a Raquel, que malauradament la van diagnosticar ja de gran, que es diagnostiquin de petits, però que també hi hagi un seguiment, no?, quan són més grans.
Clar, sí. Per exemple, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, jo crec que el diagnòstic precoç, com més precoç millor, perquè abans sí. Et pots posar a intentar ajudar, vale? I després, doncs, evidentment, la gent que és de condició autista, doncs, quan ha de fer el traspasso del CESMIC al CESMA, és a dir, del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil al Centre de Salut Mental d'Adults, doncs que no es perdin, saps? És a dir, jo crec que continuen necessitant suport, o com a mínim ajudar. És a dir, en això sí que seria molt important, doncs, que no pensem, doncs, que la gent queda, jo què sé, com t'ho diria, doncs,
malament
de per vida,
sí,
o incapacitada, o que no poden fer res. És a dir,
exacte.
A veure, és com tot, eh? Cadascú és un món, però la Raquel, per exemple, està treballant, la Raquel ha estudiat més coses que jo, que és allò que dius, tontos no són, per dir-ho alguna frase. Per tant, és gent supervàlida i que mereixen, com a mínim, no dic trobar, però com a mínim intentar trobar el seu lloc.
L'oportunitat, almenys.
Exacte.
Doncs sí. Doncs moltíssimes gràcies. Falta aquesta visibilitat, no, de la que parlàvem. I gràcies també per donar veu des d'una segona persona, no? Des d'una segona visió del tema, com una persona que conviu amb una persona amb autista i donar aquesta normalitat, no, com és l'autisme. Gràcies, Marcos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, gràcies.
Sí.
I parlem ara de que han identificat els gens que relacionen el TDAH amb una menor esperança de vida. Estudis epidemiològics previs ja havien relacionat el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat amb una esperança de vida menor i, de fet, la mortalitat és fins a 5 vegades més elevada que la de les persones sense aquest trastorn. Un estudi que, per cert, ha identificat, a més, per primera vegada, la base genètica d'aquesta correlació. Ens ho explica i li preguntem així a la investigadora del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Maria Soler Artigas. Maria, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta elevada mortalidad es también, supongo, ¿no?, por los comportamientos de riesgo, ¿no?, que tienen los pacientes que tienen este trastorno y los malos hábitos que a menudo pues presentan estas personas, ¿no?
Exacto. O sea, esta mayor mortalidad no es debido al trastorno en sí, sino otras cosas relacionadas con el trastorno, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas con TDAH pues sí tienen tendencia, ¿no?, a tener hábitos perjudiciales, como puede ser el fumar, tener una dieta poco saludable, que se relaciona a su vez pues con diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también pues son personas más propensas a tener conductas de riesgo, ¿no? Pues como el uso de sustancias o también más riesgo de tener accidentes, y todo esto obviamente pues tiene un impacto también en la esperanza de vida.
¿Y todo esto cómo lo habéis descubierto?
Bueno, pues como muy bien decías tú en la introducción, hay estudios epidemiológicos que ya nos hablaban de esta relación, ¿no? O sea, que el TDAH realmente está asociado a una menor esperanza de vida. Luego, por otro lado, sabemos que el TDAH, aunque está influenciado también por el ambiente, sabemos que tiene un fuerte componente genético. Y a su vez, la esperanza de vida, aunque en menor medida, porque aquí sí que el ambiente juega un papel más importante, pues también tiene un componente genético. Entonces, la idea era estudiar un poco la genética tanto del TDAH como de la esperanza de vida y ver si pues esta genética compartida nos podía explicar un poco de este patrón, ¿no?, que se veían en estos estudios observacionales.
Uh-huh.
Entonces, eso, bueno, pues lo que hacemos aquí es coger resultados de estudios de genética internacionales, muestras muy grandes de TDAH y de esperanza de vida, y combinar estos resultados buscando variantes genéticas asociadas con ambos, ¿no? Y bueno, sí que identificamos 19 variantes genéticas que se asocian con el TDAH y la esperanza de vida. Y lo más interesante aquí es que en general lo que vemos es que las variantes que se asocian a un mayor riesgo de TDAH se asocian también a una menor esperanza de vida, ¿no? Y este es un patrón que vemos de manera consistente en la genética. O sea, que sí que parece que ese patrón, ¿no?, pues lo replicamos cuando nos centramos solo en la parte genética. Puntualizar aquí que cuando hablamos de genética no es de una manera determinista, ¿no? O sea, que no por tener la genética de TDAH tendrás una menor esperanza de vida, ¿no? O sea, hay muchos factores ambientales que también juegan un papel, y de ahí un poco pues la importancia, ¿no? O sea, creo que el mensaje principal de este estudio es la importancia de un diagnóstico temprano, ¿no? O sea, para poder hacer un seguimiento y acompañar a las personas con TDAH y evitar esta trayectoria negativa, ¿no? Esta posible trayectoria negativa que podría acabar con una mayor mortalidad.
Claro, imagino que todo esto se puede evitar, ¿no? En cierta medida se puede claro. prevenir y qué medidas hay que tomar al respecto para las personas que tienen este trastorno y que pues no les afecte tanto esto.
Claro, o sea, yo creo que lo fundamental es el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que muestran que las personas a las que se le diagnostica el TDAH en la edad adulta tienen una menor esperanza de vida en comparación con las personas a las que se les diagnostica en la infancia o en la adolescencia, ¿no? O sea, porque el TDAH, aunque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que comienza en la infancia, hay veces que no se detecta hasta la edad adulta, ¿no? O sea, que simplemente mejorando el diagnóstico y haciendo un diagnóstico temprano, esto ya tendría un impacto.
Claro, imagino que las personas que lo tienen tienen que seguir unas pautas, ¿no?, en su día a día, un tratamiento para que no aumente, ¿no?, en la manera que tiene de afectarles a ellos. Pero, ¿cuál es el perfil de la gente normalmente a la que le afecta este TDAH?
A ver, o sea, como te digo, hay una parte genética, ¿no? O sea, que de hecho, uh-huh. o sea, el componente genético del TDAH es bastante fuerte, es bastante importante, ¿no? O sea, es un 70%, y luego también hay otros factores ambientales que también afectan, ¿no?, en el desarrollo del TDAH, pero bueno, pues hay perfiles diferentes, ¿no?, hay casos muy distintos.
¿Y esto puede ir incrementando a lo largo de los años o no?
Bueno, o sea, tal y como te comentaba, si tienes un diagnóstico temprano, ¿no?, el que se trata desde el principio, yo creo que también ser conscientes de los riesgos que hay, ¿no?, pues creo que ya solamente eso te ayuda, ¿no?, a tenerlo todo como más controlado.
Exacto, exacto. Hablábamos de esta herencia, ¿no?, de esta herencia genética. Normalmente la gente que tiene TDAH es porque alguien también de su familia lo tiene, ¿o no tiene por qué ser así?
Mira, te explico un poco lo del 70% este, porque puede parecer un poco difícil de interpretar, pero o sea, la idea es que, o sea, casi todas las enfermedades o trastornos complejos, ¿vale? Y complejo quiere decir que para que se produzca, pues tiene que es una combinación de genética y de ambiente, ¿no? Entonces hay una parte que es genética y otra parte que es ambiental. Entonces, eso, pues si tú piensas en el TDAH, no como un diagnóstico, sí o no, pero si lo piensas como los síntomas, ¿vale? Pues como atención e hiperactividad. O sea, toda la población tiene en cierta medida más o menos atención y más o menos hiperactividad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una variabilidad en la población. Pues como el 70% de esta variabilidad de las personas que tienen más o menos se explica por la genética, ¿vale? Entonces, sí que es probable que tengas familia con TDAH, porque es un porcentaje muy alto, pero no es lo único, ¿sabes? O sea, no es determinista. O sea, que tengas familia con TDAH no significa que tú vayas
que
a tener TDAH,
exacto.
Pero sí significa que tienes más probabilidades de tenerlo.
Vale, exacto. Pues, doctora María Soler Artigas, muchísimas gracias, investigadora del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital Vall d'Hebron, por explicarnos este tema, ¿no?, este estudio que habéis hecho, que en el que habéis identificado los genes que relacionan el TDAH con esta menor esperanza de vida. Gracias por hablar con nosotros y esperemos pues que estas personas tengan este diagnóstico precoz del que hablábamos, y que poco a poco pues lo vayan llevando mejor. Gracias.
Muchas gracias.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge i que tingueu molt bones vacances. La setmana que ve el meu company Cruz agafarà el timó, agafarà el relleu per fer l'últim programa abans de l'estiu, que es despedirà, doncs, el programa fins al setembre. A gaudir de l'estiu, com comentàvem, i gràcies per la confiança durant tots aquests mesos. Tornem al setembre, com deia, amb moltes ganes i amb molts més temes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Hola. mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.